Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
La ciutat. Bon dia, què tal, com estem? Benvinguts a la ciutat d'avui dimecres 23 d'octubre. Déu-n'hi-do quina matinada, Déu-n'hi-do quin temporal que ha castigat aquesta matinada a la nostra ciutat i també a la comarca. En parlarem d'aquí a uns moments. Farem trucada al tinent d'alcaldia de Serveis Públics de l'Ajuntament de Calella, el senyor Albert Torrent, a qui demanarem ens faci una valoració dels desperfectes ocasionats per aquesta llevantada d'aquesta matinada. És el tema amb el que obrirem la ciutat d'avui, òbviament, molt pendents de la situació meteorològica i de com anirà evolucionant el que ha deixat aquest temporal aquí a la nostra ciutat. Avui, però, també parlarem amb la Judit Marín. La Judit és una jove de Calella, de 23 anys, que ha patit una estafa a través d'internet. Parlarem també amb ella a través del telèfon. Algú ha demanat un crèdit per ella i ara es troba amb que ha de tornar 10.500 euros a la caixa. I avui als nostres estudis entrevista amb l'advocat Oriol Contreras, és l'advocat de l'Oficina d'Atenció al Consumidor, que ve a parlar-nos de l'IRPH. Atenció si esteu afectats perquè hi ha novetats. I a partir de les 11 farem tertúlia, debatrem com sempre de temes de ciutat, avui amb el Miquel Campoy, amb la Teresa Márquez, amb el Jaume Torrent, amb el Josep Grima també, i esperem també la Carmen Lombardero. Esperem que puguin arribar tots sans i estalvis. I avui acabarem la ciutat amb música del grup Chicago. Avui fa anys que el If You Leave Me Now, aquesta cançó mítica d'aquesta banda americana, arribava al número 1. Era tal dia avui de l'any 1976. Som-hi, doncs, aquest és el menú que tenim per avui a la ciutat pendents, com us deia, del temps. El primer que fem és escoltar el nostre meteoròleg, el Quim Serra. Bon dia, Quim.
Hola, molt bon dia. El temporal de les últimes hores ha provocat nombrosos desperfectes aquí a la comarca i és que no és per menys. Velocitats de vent que ahir arribaven a superar els 100 km per hora en alguns sectors de la comarca, com és el cas de Pineda de Mar, amb 114, 110 a Orsavinyà, gairebé 80 a Collsacreu, a la zona alta d'Arenys de Munt, o també 76 km per hora al Montnegre, 98 a Sant Vicenç de Montalt. El temporal marítim també és destacable i, per desgràcia, les pluges són notícia en aquest cas amb la desaparició d'una persona a la riera coberta d'Arenys de Munt. Un aiguat important que ha caigut en aquesta zona, que ha deixat gairebé 70 litres per metre quadrat, però amb unes intensitats de 4,2 litres per minut de pluja acumulada, per tant, més que torrencial, i intensitats màximes de 470 litres hora. És a dir, que si hagués continuat plovent amb aquella mateixa intensitat durant tota una hora, s'haguessin acabat acumulant 470 litres. Afortunadament, la pluja ha durat menys i, per tant, la precipitació acumulada ha estat molt menor. D'entrada, la situació prevista per les properes hores indica que el temps ha de millorar. Ha de millorar clarament al llarg del dia d'avui encara, però aquest matí, nuvolositat abundant, encara podem tenir un xàfec moderat, però ja res a veure amb les fortes tempestes de les últimes hores. Continuarà el temporal marítim amb maregassa. Onades de 3 metres i mig aquest matí a la costa maresmenca. Anirà millorant una mica aquesta tarda, però encara continuarà la mar molt, molt alterada. El vent ja perdrà intensitat, ja serà un vent com a molt moderat, no tindrà res a veure, per tant, amb les ventades d'ahir. De cara a demà, s'espera que la pertorbació s'allunyi encara més i, per tant, tindrem més bonança, amb unes temperatures mínimes que baixaran, de dia pujaran lleugerament. Hi haurà algunes nuvolades, a la tarda no es descarta alguna gotellada, però en tot cas serien fenòmens aïllats i poc importants. Demà passat continuarà l'estabilitat, el domini del sol i les temperatures cada dia pujaran una miqueta més.
Molt gràcies, Quim. I hem d'advertir als usuaris del transport públic que la forta llevantada d'ahir ha deixat nombroses afectacions al transport públic pel que fa a l'àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona. A Rodalies Catalunya no hi ha servei entre Calella i Massanet per una xapa metàl·lica que ha caigut sobre la catenària portada pels forts vents. Així, els trens de la R1 han de finalitzar i iniciar servei a Calella pel fort onatge. Es circula per via única entre Mataró i Vilassar. I per atropellament d'una persona, a l'Hospitalet de Llobregat es redirigeixen trens a vies alternatives. Afegir que totes les línies de Rodalies circulen amb retards generalitzats. Per la seva banda, Ferrocarrils de la Generalitat està donant servei alternatiu per carretera entre Sant Quirze i Sabadell per nord a la línia S2 de Barcelona-Vallès entre Capellades i Igualada, a la línia R6 també de Llobregat a l'Anoia. I pel que fa al metro, per incidència tècnica, a Bon Pastor circula només entre Can Zam i Can Peixauet. La resta de transport públic circula amb normalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona, segons informen els diferents operadors. Doncs com us deia, tenim en directe el tinent d'alcaldia de Serveis Públics de l'Ajuntament de Calella, el senyor Albert Torrent. Senyor Torrent, bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre la trucada, que sabem deuen estar treballant a màxims a aquesta hora del matí. Faci'ns una primera valoració dels desperfectes ocasionats pel temporal.
Bé, jo crec que la primera valoració és que no hem de lamentar cap dany a persones que tinguem coneixement fins a aquest moment. Jo crec que després de l'episodi que hem viscut tota aquesta nit és un punt important a tenir en compte. I després, valorar una mica la... Bàsicament, són arbres caiguts a tots els punts de Calella. Al Passeig Puigverd hi han quatre palmeres que han caigut. Ha caigut un arbre també al cementiri, un calipto que tallava el carrer Anselm Clavé. Incidències d'aquestes en tenim moltes. Algun desprendiment en alguna façana força important que els bombers han anat solventant hores d'ara, sí que també estan treballant al carrer de Sant Josep, per exemple. Uh-huh. Al carrer Església també hi ha hagut algun desprendiment important. I bueno, anem seguint les incidències, encara ara estem intentant restablir el pas pel Riarany dels Frares, perquè també hi havia branques, un contenidor, la bomba havia quedat parada. I, bueno, no sé, una pila de coses més que encara estem valorant.
Tenim dades concretes, regidor, de quina quantitat d'aigua ha caigut?
Pues no, ho desconec. En principi, el primer que ens diran és que com que a Calella no tenim una estació meteorològica homologada, serà difícil de valorar, però intentarem saber a través de la de Pineda, que no crec que hagi variat gaire, però... segur que és molt important, però la veritat és que no he tingut temps de mirar-ho perquè des de que hem començat a treballar les brigades municipals de 7:45 estàvem fent voltes amb un vehicle valorant els diferents punts de la ciutat i no he pogut mirar això.
Ens pot confirmar si hi ha hagut un tornado?
En principi sembla que cap al voltant de 2:45 de la matinada alguna cosa ha passat, perquè hi han moltes incidències i bueno, jo no sé si... Però jo crec que tots ens hem despertat a aquella hora perquè ha sigut una cosa fora de sèrie. Jo crec que en aquell moment sí hi ha hagut algun fenomen fora totalment de lo normal. Bueno, com tot l'episodi aquest de pluges.
Ens pot confirmar si hi han caigut dues palmeres a la via del tren? Sí?
Sí.
A hores d'ara com està la situació?
No, jo crec que han caigut però no han interromput la via. O sigui, han caigut a dintre el passeig, perquè s'ha hagut de tallar algunes de les fulles perquè veien una mica el tren, però no és com anys enrere, no recordo com anys fa que van interrompir la via. Jo crec que aquesta vegada han caigut més de costat i pel que he pogut veure jo, no interrompien. Que ara he vist que tornava a estar parat, ara quan veníem ja cap a l'Ajuntament, que teníem junta de govern a les 10, he vist que tornava a estar tallada la circulació de trens, hi havia tècnics de DIF per allà al pàdel mirant la catenària, vull dir que hi deu haver hagut alguna incidència d'última hora.
Confirmem que entre Canet i Massanet, ara per ara no circulen, ha caigut una xapa metàl·lica, en aquest cas a la catenària.
Ja.
Trucades als bombers, saben quantes trucades han rebut els bombers de Pineda?
No, tampoc tinc la dada, ja et dic, és que el que hem intentat fins ara, fins a aquest moment, ha sigut valorar les incidències municipals que teníem tant amb la brigada de jardiners com amb la brigada d'obres i serveis, i estàvem fent aquesta tasca, també. Ha caigut un arbre bastant gros, recordo allà el PP1, que inclús ha aixafat un cotxe que havia aparcat a la vorera, també ha quedat desarrelat a l'arbre, Vull dir, incidències d'aquest tipus n'hi han forces a tota la ciutat.
Imagino, però, que els bombers han hagut de fer diverses sortides aquí a la ciutat aquesta matinada.
Sí, sí, sembla ser que sí, que des de primera hora del matí, de la matinada, vaja, han estat corrent tot Calella i tot Pineda, perquè Pineda també sé que l'afectació ha sigut molt important, i sí, sí, segur que no han parat ni un moment. Bueno, jo, des de l'hora que estic movent per la ciutat, els he trobat una pila de vegades amunt i avall.
Li pregunto si hi han hagut prous efectius per atendre tothom, tinent d'alcaldia.
Amb el que respecta a nosaltres, entenc que sí, eh? Jo crec que els bombers deuen haver anat més justos de personal, perquè abarquen una zona gran, però en principi nosaltres ni amb policia hem tingut cap incidència, ni amb les brigades municipals estem treballant també amb les preferències que tenim, que ens hem marcat, i en principi no hi ha cap, no hi ha, ara, a hores d'ara, no hi hauria d'haver cap incidència. També tenim molts abonats sense llum de la Riera que pas per
cap a l'Ufar. Ara li anava a preguntar, sí. 2003, tenim constància de 2003 abonats, em confirma que és la zona de?
De Riera que pas per cap al Far.
I què els hi ha dit Endesa? Quan restablirà la llum?
Endesa és impossible comunicar-hi, Endesa fa anys ens va donar un telèfon que ens va dir que era exclusiu, que era una via de comunicació directa dels ajuntaments, i aquest dematí, com hem trucat a les 8 del matí per tenir notícies d'aquesta avaria, ens ha dit que el número ja no existeix. Llavors l'únic recurs que ens queda és trucar avaries generals, i suposo que a l'Ajuntament li ha passat el que li ha passat a tothom, que és que tens un missatge gravat i d'aquí no surts. Hem sigut incapaços fins a hores d'ara de poder comunicar amb algú perquè ens digui quin tipus d'incidència és i quina reparació tindrà.
Però això no és una normalitat, no, senyor Torrent? Que no puguin comunicar-se directament amb Endesa, en aquest cas des de l'Ajuntament?
Això és vergonyós. És vergonyós que aquestes companyies tan grans treballen amb aquesta poca informació. No és la primera vegada que ens hi van provar. Fa anys, com recordo, es va cremar un transformador al PP1. L'alcaldessa va fer gestions a molt alt nivell i va ser quan ens van donar aquest número, però suposo que passen els anys i les empreses aquestes continuen fent exactament el mateix que fan, que és pues, tenir-nos abandonats.
Per tant, senyor Torrent, a hores d'ara què podem dir a aquests 2.003 abonats que no tenen llum a casa?
Bueno, els hi podem dir, jo l'únic que els hi puc dir que amb les voltes que he anat fent he vist que hi havia 4 camions a les poblacions, a la població de l'empresa Cobra, que és una subcontracta d'Endesa Distribució, que és la que té la distribució de la corrent. Hem preguntat amb uns operaris, i és clar, els operaris saben que estan buscant una avaria i que encara no estava determinada, però els operaris són els que menys coses saben en aquest moment. Hauríem d'intentar, o quan estem intentant parlar, amb algú de més nivell perquè ens doni algun tipus d'explicació.
Ens arriben un munt d'imatges de desperfectes aquí a la casa, una d'elles, per exemple, una guingueta de la platja. Tenim imatges on es veu que el temporal ha estripat la vela.
Sí, ha estripat la punta de la vela del Nui.
Sí.
Les altres tres, per sort, estan en perfecte estat. Aquell tros és el que ha sigut més afectat, ens ha arrencat rètols, inclús hi ha un contenidor, una campana d'aquestes grans de paper, que ha saltat el muret, que deu fer 80 o 90 centímetres, del pàrquing de les Palmeres i ha anat a xocar contra dos cotxes aparcats. Jo crec que aquella zona d'allà més pròxima al Rigarany és el que ha patit més, més efectes.
Sabem que les assegurances amb el tema dels desastres naturals no hi estan gaire, almenys que no tinguis una assegurança molt concreta. En el cas de la guingueta de la platja, tenint en compte que és una concessió de l'Ajuntament de Calella, qui haurà de pagar aquest desperfecte, senyor Torrent?
Bueno, en principi mirarem a veure les assegurances. La guingueta la té cedida l'explotador i és l'encarregat del manteniment. Jo ja he pogut parlar amb ells aquest dematí, fa poca estona he parlat amb ells, i el que els he dit és que primer hem de mirar arreglar-ho i després mirarem quin és el responsable. La lona també tenia garanties, vull dir, ara hem de mirar també quin cop de vent hi ha hagut. La vela estava garantida fins a 120 quilòmetres, recordo, fins a 115. Vull dir, ara ho hem de mirar. Jo crec el que li he dit als empresaris, eh? El primer que hem de mirar és que repari la vela i després mirarem quines responsabilitats hi té cadascú. Mm.
Deia també, vostè ho deia al començar, hi ha imatges també de desprendiments de façanes. Això farà que l'Ajuntament, ara posteriorment, quan hagi passat tot, faci una valoració de l'estat de les façanes de Calella, perquè hi ha desprendiments importants de pedres que si cauen damunt de les persones podem lamentar danys importants.
No, està clar. No són les meves responsabilitats, però vull dir, com a ciutadà, que si tens una casa de més d'equips anys, no sé si són 60, has de passar una inspecció tècnica d'edificis, que és on es busquen totes aquestes coses. Jo crec que des de territori el que s'haurà de fer és això, no? Mirar o demanar que tots els edificis tinguin aquesta inspecció tècnica passada, que és una cosa que demana la Generalitat directament i que és la que requereixen els propietaris a fer això, però jo crec que el que hem de mirar és això, que tothom tingui la inspecció tècnica passada, que és on ens podem basar en què els edificis estan en bon estat.
Ens arriben també imatges, que no sé si l'ha vist, regidor, de Can Saleta, recentment inaugurat també, sí, que també s'ha inundat.
Sí, ho he vist també aquest matí. Per sort ha sigut anecdòtic. Que és un edifici que està amb el nivell més baix a la carretera i, ens hem trobat allà junt amb l'arquitecte municipal, que també ho estava valorant, i, es faran interceptors més grans, perquè el que ha passat és que les fulles que han baixat pel pàrquing dels treballadors de l'hospital han colmatat tot el sumideros i ha sigut el que ha fet entrar aquesta mica d'aigua. Mm. Però jo crec que amb una petita actuació això ho podrem solventar.
Ens pot confirmar si hi ha altres dependències municipals que també hagin patit?
En principi no. Hem mirat el Museu del Turisme, que és el que sempre havíem tingut incidències importants, i tot i amb l'aigua que ha caigut ha entrat una mica d'aigua just al vestíbul, a la porta, però molt poca cosa. Mm. I on t'he quedat impressionat ha sigut a la base nàutica, perquè les petites embarcacions de vela han quedat totes escampades d'aquí en allà, una sobre l'altra. Vull dir que aquí sí que el tenir poc pes i no està, no sé com havien d'estar posades, però aquí sí que hi ha hagut forces desperfectes també.
Sí? Ens confirma?
Sí, jo crec que amb aquella estructura que aguanta els caiacs i allò, he vist que estava tombada, i la vela lleugera, no sé quin tipus de barca són, com patins catalans o...
Els Optimis, no? Aquelles barquetes petitetes.
Sí, i de més grosses, això, sí. Patins catalans i aquest tipus que tenen un flotador que ha costat, estaven posades una sobre l'altra, vull dir que ben esgarriat tot.
I ja per acabar, senyor Torrent, que sabem que tenen molta feina, s'han donat indicacions per si s'ha de suspendre l'activitat a l'aire lliure? Parlo d'entrenaments al futbol, etcètera, etcètera.
En principi no, perquè el vent ha baixat, vull dir, en principi ara no hi ha vent i no hi ha, vam valorar que hi hagi cap perill per això. Jo crec que aquestes activitats les hem suspès altres vegades que hi ha hagut molt de vent, que és quan hi ha el perill de que hi hagi alguna cosa que es desprengui i faci mal a algú. No vent i vent, jo crec que no hi ha d'haver cap incidència.
En qualsevol cas, deia el nostre meteoròleg, el Quim Serra, que sembla que la cosa ha d'anar millorant. Ara per ara mirem el cel i no té pinta de millorar, però no, ho diuen no. Els que hi entenen i, per tant, doncs ens ho hem de creure.
Sí, és veritat, perquè era un quart de 10 i semblava que eren encara quarts de 8 del dematí.
Certament.
Sí, estava molt tapat.
Senyor Torrent, bona feina.
Molt bé,
gràcies.
Igualment.
Nomi Esteve, bon dia, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
Bon dia, doncs sí.
Lamentem també algun desastre, en aquest cas personal, a la comarca.
Doncs sí, avui bàsicament centrem aquest apunt comarcal en fer un resum del temporal que ha deixat el seu pas pel Maresme, perquè s'ha localitzat a la platja de Caldes d'Estrac el cos sense vida de l'home de 70 anys desaparegut aquesta matinada a Arenys de Munt. El temporal també ha deixat almenys 3 desapareguts pels intensos aiguats que encara afecten a bona part de Catalunya. L'home veí d'Arenys de Munt va desaparèixer ahir a les 2 de la matinada quan intentava recuperar el cotxe aparcat a la Rambla Riera i Penya. La policia local havia alertat del perill de deixar vehicles en aquesta riera, que no està urbanitzada, i amb l'alerta de pluges que hi havia, i l'home ha intentat anar fins al seu cotxe a 3:15 de la matinada d'aquesta matinada de dimarts a dimecres. Els bombers i la policia local l'han buscat al seu cos, a la Riera Vall, i finalment l'han trobat, el cos sense vida d'aquest home de 70 anys, a la platja de Caldetes. Un veí ha gravat a través de Twitter, el moment en què l'home era enmig de la riera i la força de l'aigua se l'enduia. Recordem doncs, que no se l'han portat amb el cotxe, sinó que l'aigua l'ha arrossegat abans que l'home pogués arribar en el seu vehicle. L'alcaldessa d'Arenys de Mar, Anabel Moreno, ha assegurat en declaracions a RAC1 que després de la canalització de la riera en les dues poblacions, Arenys de Mar i Arenys Amunt, els veïns han perdut la por doncs, que anys enrere tenien. Si et sembla bé, escoltem aquestes declaracions que ha fet l'alcaldessa d'Arenys de Mar.
Víem que quan plovia, quan hi havia avisos de pluja, no ens podíem acostar a les rieres i com les tenim cobertes, bueno, la riera principal la tenim coberta, llavors la gent ha perdut la por. És el que ha passat malauradament amb el veí d'Arenys Amunt, no? Que ha anat a treure el cotxe i se l'han portat. I a nosaltres ens ha passat el mateix. Moltes motos, molt mobiliari urbà que tenim a la riera i ens hem d'acostumar un altre cop doncs, a tenir el respecte que es mereix, no? Mm-hmm.
Doncs això es pensa la gent, no?, que potser com s'han fet reformes, s'han urbanitzat aquestes rieres...
S'ha canalitzat les rieres canalitzat, i s'han cobert, sí,
exacte,
sí, sí.
I es pensen doncs, que el perill no hi és, però el perill hi és, són rieres, i molt al tanto de... Recordem, a partir d'ara no ha de ploure més, però més val prevenir. Perquè també hi ha hagut... segueixen desapareguts, no han aparegut una mare i un fill a Vilaverd després de que l'aigua s'endongués al bungalow on vivien aquests Déu que encara no han aparegut i no se sap res. Les pluges han afectat també altres poblacions del Maresme, com Canet, on les rieres han arrossegat el que han trobat al seu pas, com alguns vehicles que han quedat enclastats al pont de la Nacional 2. Per tant, la Nacional 2 també problemes de circulació a aquesta hora pel Maresme. Pel que fa a les precipitacions, també a Canet de Mar, és un dels municipis on ha caigut més aigua, més de 84 litres per metre quadrat, segons informa el Servei Meteorològic del Consell Comarcal del Maresme. El Pla Inuncat de Protecció Civil es manté activat en fase d'alerta, donat doncs, que aquest matí encara es preveuen episodis de pluja destacats aquí la comarca. Més afectacions pel temporal al Maresme, l'Ajuntament de Mataró ha informat que aquesta matinada ha caigut una part del mur de l'escola Valldemia entre la riera de Mataró i el carrer Unifre Arnau. No hi ha hagut afectacions a l'accés a l'escola ni al trànsit. Això sí, les imatges són espectaculars on es veu aquest mur d'aquesta escola que ha caigut. El telèfon d'emergència del 112 ha rebut fins les 6 de la matinada 175 trucades procedents del Maresme, que figura com una de les comarques amb més afectacions per aquest temporal. Els bombers, per la seva banda, han rebut fins a les 6 del matí, un total de 426 avisos a la regió metropolitana nord, on s'inclou també el Maresme, no és només el Maresme, sinó que és tota la regió metropolitana nord. A les 6 del matí encara hi havia més de 5.300 persones sense llum a les poblacions de Sant Pol de Mar, Tordera i Sant Cebrià de Vallalta i a Calella també, com aquí hem explicat. I per altra part, la circulació dels trens entre Calella i Massanet està interrompuda a causa del temporal i s'ofereix un servei alternatiu per carretera. Entre Vilassar de Mar i Mataró, els trens circulen per una via única, el que suposa retards de fins a 30 minuts i que poden superar aquests 30 minuts. Altres transports públics, aquesta gent que estigui potser anant fins a Mataró per agafar el bus que connecta amb Barcelona, doncs també molt al cas, perquè el servei express.cat, que connecta la capital del Maresme amb Barcelona, pateix també diversos retards a causa de les afectacions per la pluja. Per tant, un matí complicat.
Molt complicat, sí.
Per a aquelles persones que han d'anar a treballar o a estudiar.
Molt bé, Naomi, doncs que tinguis un bon dia.
Igualment.
Gràcies. La Naomi Esteve amb la Punt Comarcal. Si entreu via radiocalella.cat, com a destacades, Núria Freixas de la CUP proposarà a la resta de regidors de Calella que subscriguin la declaració de Sants. És un dels temes destacats. Avui comença el Cant al Mar. S'havien de fer moltes activitats a l'aire lliure, òbviament. Es traslladen totes a la fàbrica Llobet i Cindy Rando, número 27 de la llista de Batet per les generals del 10N. I destaquem ràpidament algunes portades de la premsa d'avui. Diu el periòdico, els independentistes tornen a ignorar el TC. Westminster imposa a Johnson l'ajornament del Brexit i el masclisme, que s'encarnissa amb dues dones discapacitades. A La Vanguardia hi podem llegir que l'independentisme pretén reobrir el debat sobre l'autodeterminació i també l'entronització de Naurito. I Johnson, que suspèn l'acord del Brexit després del rebuig del seu calendari. I dels diaris que es publiquen al conjunt de l'Estat espanyol, El País diu a portada: els secessionistes desafien les advertències del Constitucional. I a la portada de El Mundo, doncs, fotografia de la cerimònia ahir de Naruhito, i set, ecologia, la sentència que permet alliberar ben aviat els presos del 1 d'octubre. Doncs ara farem una pausa i parlem de seguida amb la Judit Marín. És una jove de Calella de 23 anys que ha patit una estafa a través de Microsoft, a través d'internet. Parlem de seguida amb ella a través del telèfon i apunt també a plató l'entrevista que farem avui a l'advocat de l'Oficina d'Atenció al Consumidor de Calella, Oriol Contreras, per parlar del IRPH.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Finca City. Promocions, compra, venda, lloguer, pisos, cases, locals i tots els tràmits i serveis relacionats amb el món immobiliari. Finca City. Passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmas. Telèfon 93 769 36 62. I atenció a les jornades mensuals de portes obertes que organitza Finca City. Més informació al web fincacity.com.
Doncs tenim en línia la Judit Marín. Hola, Judit, bon dia.
Bon dia.
Una estafa a través d'internet per un suposat servei de Microsoft. Ens pots explicar què és el que t'ha passat?
Bueno, realment jo vaig pagar la quota de Microsoft per tal de tenir l'Office, ja que jo estudio psicologia online i llavors per tal de fer els treballs correctament vaig pagar aquesta quota. Els dos dies o així em van trucar de suposadament Microsoft dient-me, bueno, totes les dades que jo havia donat anteriorment. Això em fa pensar que realment no era Microsoft, però sí que jo havia pagat aquesta quota perquè jo vaig parlar amb ells, amb Microsoft, i em van dir que sí, que la quota estava pagada. Però segurament per on jo vaig accedir a pagar aquesta quota no eren ells.
El pagament de la quota de Microsoft ja el vas fer en els delinqüents, en aquest cas.
No, el pagament surt reflectat a Microsoft.
Val.
A Microsoft. Llavors vaig rebre una trucada des del Regne Unit i, bueno, a veure, potser pecat una mica d'ingenua, no ho sé, però, bueno, m'estaven donant totes les meves dades, exactament, i jo vaig dir, bueno, doncs, poder que són, sí que són treballadors de Microsoft. I em van dir, bueno, t'hem de fer una revisió a l'ordinador perquè tens molts virus. I llavors, bueno, jo dic, bueno, doncs mira, escolta, que jo acabo de pagar aquesta quota i potser s'ha mirat el meu ordinador i jo no hi entenc.
Igual et vas pensar que era un servei que t'oferia Microsoft, no?
Exacte. Llavors van entrar al meu ordinador i allà primer, doncs, com que t'ensenyaven uns gràfics i et deien... Sí, mira, tens molts virus, tal, no sé què, no sé quants, i ja, jo no hi entenc, això, dir, ah, pues sí, no ho sé, saps? Tot i que jo tenia l'antivirus, se m'havia caducat i no el vaig renovar perquè no vaig tenir temps, la veritat. I llavors, seguidament, bueno, això va ser com 3 dies, vale? El primer dia només t'ensenyen això, no fan cap moviment ni res. El següent dia jo no vaig poder parlar amb ells perquè estava tot el dia treballant i jo crec que va ser aquell dia en el qual van demanar un préstec online i la caixa se'ls va concedir. Jo no m'entero de que aquest préstec està corrent fins al dia següent.
Perquè tu tenies la teva targeta escanejada en el teu ordinador, no?
Exacte, jo tenia els PIN codes, els tenia escanejat perquè anteriorment m'havien robat el moneder i... havia de fer tot un munt de tràmits i tal, i dic, bueno, si em torna a passar, que per almenys tingui accés a fer alguna cosa i els tingui aquí a l'ordinador. Error meu, sí. I llavors, doncs...
Bueno, un error que jo crec que tenim moltes persones. Hi ha molta gent que té escanejada la seva targeta i els seus comptes en el seu ordinador personal.
Exacte.
No?
Sí, sí. Exacte. Jo, bueno, vaig pensar, mira, si em torna a passar alguna cosa, clar, que per almenys tingui accés per aquí. Però no va ser una decisió correcta. I seguidament, el divendres, m'arriba un correu electrònic amb el préstec que jo suposadament havia demanat i amb les condicions. I llavors va ser quan jo li vaig dir al meu pare, això no em quadra. Clar. I llavors vaig trucar un número en el qual et faciliten a internet per tal que tu puguis consultar si has sigut estafada o si tens qualsevol incidència a nivell d'internet que puguis consultar a nivell usuari sempre. I ells mateixos em van dir... Ves a la policia perquè això és una estafa en tota regla.
Ja, però, és a dir, la Caixa et concedeix un crèdit i en cap moment et truca, en cap moment parla amb tu?
No, segons la Caixa em van enviar un SMS que jo no he rebut i suposo que aquesta persona que estava amb el meu ordinador devia desviar aquest SMS al seu compte.
Ja.
I jo, no me n'assabento de que tinc aquest crèdit concedit i que ja estava traspassat a no sé on fins divendres. Però la Caixa mateixa no s'entera fins dilluns que jo tinc aquest crèdit concedit.
Clar. Això estem parlant de divendres de la setmana passada i de dilluns d'aquesta setmana?
No, de fa un parell de setmanes.
Un parell de setmanes.
Sí, més o menys, un parell, sí.
En aquestes dues setmanes, què és el que ha passat? És a dir, la Caixa ha respost?
La Caixa només ha respost i m'ha tornat a una assegurança de vida que aquestes persones van contractar per tal de, si em passava alguna cosa, que aquest préstec doncs sigués pagat pels meus pares o per qui fos.
Mira.
I d'altra banda, bueno, també aquestes persones em van robar 110 euros que de moment encara no se m'han tornat, només se m'han tornat els 108 euros de l'assegurança de vida.
I què pensa fer la Caixa? I la Caixa, has parlat amb la Caixa, i què et diuen?
Sí. Què et diuen? Que fins que ells no tinguin una demanda contra la Caixa, no poden fer res. I els dic, a veure, si jo no he demanat això,
clar,
perquè t'estic venint amb una denúncia dels Mossos, dic... No pots parar-ho alguna cosa? Clar, ells diuen que, clar, si jo no pago aquest mes, jo ja entro en el RAI.
La llista negra, sí. Sí,
sí, exacte.
De les persones que no paguen, sí.
Clar, diguem, jo tinc 23 anys i en algun moment d'aquesta vida, doncs, jo alquilaré un pis...
No, i a més que tu no has de pagar... A veure, que és de bojos, això, haver de pagar un crèdit que tu no has demanat.
No, però és que a sobre els interessos són molt més elevats.
Clar.
D'això. En total serien el que hauria de pagar uns 10.500 euros, més o menys.
Són 250 euros per mes, no?
Exacte.
Durant els propers 3 anys.
3 anys i mig, més o menys. En total serien uns 10.500 euros.
I els Mossos què t'han dit, Judit?
Els Mossos, sobtadament, vaig anar als Mossos de Pineda i ells... van agafar la denúncia, me van dir, sí, ho tramitem a investigació i tal, i a la setmana vam anar per veure com estava el cas i em diuen, no, aquí a Pineda tenim el cas arxivat. I els dic, a veure, això no s'ha acabat, o sigui, jo segueixo tenint aquest préstec, segueixo tenint aquest robatori, segueixo tenint aquesta farsa que s'ha fet passat per mi. Dic, segueixo tenint tot això, com pot ser que sigui investigat? Digo, no, trucaré ells a l'apartat d'investigació i parla directament amb ells. I jo, vale, truco a ells i m'agafen el meu nom, suposadament, i el meu número de telèfon, i em diuen, sí, te trucaran d'investigació. I això fa una setmana i mitja i encara no he rebut notícies. També entenc d'altra manera que amb tot el que ha passat de les manifestacions, etcètera, potser han tingut un excés de feina i no m'han pogut trucar. Però alguna notícia sí m'hagués agradat tenir.
Ahir tinc entès que vau tenir una trucada a la Caixa.
Ahir sí.
I què us van dir?
De moment ens han dit que si volíem parlar amb el director de la Caixa, li vam dir que ja havíem parlat amb ell, bueno, però que si ell volia parlar amb nosaltres, nosaltres estàvem encantats de parlar amb ell per tal d'arribar a un acord i que això, simplement jo dic que es canceli el préstec i ja està, no vull res més.
Uh-huh. Avui tinc entès també que teniu visita amb el teu advocat per suposo, sí, endegar un procés judicial, no?
Exacte, uh-huh. Sí, perquè ja la Caixa diu que no vol saber res fins que no hi hagi una demanda contra ells mateixos.
És a dir, tu has de demandar, en aquest cas, a la Caixa.
Exacte. Uh-huh. I dic, sí, vale. Però ells mateixos es contradiuen perquè diuen no, si això és una estafa en tota regla, dic, vale, si m'estàs dient que és una estafa en tota regla, per què no m'estàs cancel·lant el préstec?
Però quina protecció, suposadament, tenim o tenen els usuaris, en aquest cas de CaixaBank, que és on tu tenies el teu compte corrent, quina protecció tenen els usuaris davant aquests possibles delictes informàtics?
Home, doncs la veritat, segons...
Alguna garantia han de donar, no, als ciutadans?
Sí, pregunto. A veure, segons jo sé, i deu haver algun tipus d'assegurança que tenen ells, però que potser no t'expliquen perquè, clar, ells han deixat 6.400 euros a no sé qui, uh-huh, i clar, jo els he de retornar, uh-huh, no meus, no, de la Caixa.
Sí, però Anna, representa que el crèdit està fet a nom
exacte,
teu.
Exacte, sí, exacte. Sí. Uh-huh. Llavors, d'alguna manera, ell els hi surt a compte tenir que jo hagi de pagar això, perquè, vulguis o no, si jo pago immediatament, se m'imposa una multa per pagar immediatament.
Amb aquesta demanda que posareu a la Caixa, vosaltres, sí, entenc que hi haurà un judici o automàticament, sí, després, amb aquesta demanda, doncs es cancela aquest crèdit?
No, heu demanat judici, sí.
I això te'n pots anar quant de temps?
Bueno, no ho saben, he preguntat a l'advocat i diu que no sap, que depèn de la prioritat que doni el jutge.
Val.
Diu que, bueno, també els senyors Mossos em van dir que d'aquestes en tenien cada dia 100 i que estaven molt ocupats i que poder no se l'havien ni pogut ni mirar. Dic, bueno, això ja fa unes 2 setmanes, alguna cosa...
És a dir, que els Mossos et van dir que cada dia rebien demandes com la teva.
Sí, sí, si no fos com la meva, molt similar, sí, o d'estafes, o que les targetes, tal.
Això t'ho van dir a Pineda? A la comissaria,
sí,
de Pineda.
Sí.
Molt bé, Judit, doncs estarem pendents del teu cas i qualsevol novetat t'agrairia que ens ho fessis saber.
Moltes gràcies.
D'acord, gràcies.
Interactua amb nosaltres. Twitter, @RadioCalellaTV. Segueix-nos, participa, comparteix. Textos, àudios, fotos, vídeos, comparteix.
Cafè Club Les Palmeres, lloc de trobada on passar-hi estones entre amics i bona música, prenent una copa o alguna de les seves especialitats, de begudes i propostes gastronòmiques. Cafè Club Les Palmeres, especialitat en gin tònics, còctels i cerveses d'importació i artesanes, hamburgueses i entrepans gourmet, pastrami, roast beef, tapes i perquè t'hi trobis ben a gust, disposem de terrassa, wifi, billar, darts. Cafè Club Les Palmeres, avinguda Cap Aspre, Xamfrà, Diputació, Calella. Obert cada dia des de les 6 de la tarda.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
A Sant Pol de Mar hi ha 2 restaurants amb el mateix nom, però en entorns diferents. Restaurants Banys Lluís, l'un a la platja i l'altre a la Riera.
Doncs el primer que hem de fer avui és demanar disculpes al nostre convidat, l'advocat Oriol Contreras, perquè l'hem fet esperar moltíssim. Senyor Contreras, gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
És l'advocat de l'Oficina d'Atenció al Consumidor. Avui ens mana, òbviament, doncs, l'actualitat d'aquest temporal que hem tingut aquesta matinada a Calella i les conseqüències del temporal. Sentíem ara mateix una entrevista amb una noia de Calella que ha estat estafada a través d'internet per Microsoft. Bé, per Microsoft no, per algú que s'ha fet passar per ella perquè li han pres les seves dades personals i ara es troba que ha de tornar un crèdit a la Caixa que ella no ha demanat i que li suposa doncs, 250 euros al mes, en 3 anys, uns 10.500 euros. Aquesta noia va a la caixa, diu, jo em trobo amb això, la caixa li diu, miri, fins que no hi hagi una demanda contra nosaltres no pot fer res, va als Mossos li diuen que tenen molta feina, que cada dia reben demandes com aquesta, i ara aquesta noia es troba que ha de pagar un crèdit que ella no ha demanat.
Desgraciadament, el que li passa a aquesta noia li passa a molta gent, els Mossos li han informat bé, vull dir, és un tipus de delicte, doncs, quan roben les carteres i anaves per les Rambles i anaves amb el bolso obert i amb el bolso tancat i te'l robaven. No? Vull dir que és un delicte dels que avui en dia són habituals, passa que no els coneixem, no tenen tanta història, no tenen tanta tradició, però és un delicte que els que coneixen com fer-lo, doncs, evidentment, surt rentable, els surt a compte i el van repetint moltes vegades. Per tant, avui li he tocat a aquesta noia, però ens pot tocar a tots. És a dir, no ens serveix, pobra noia, el cas perquè n'aprenguem, però sí que jo en trauria la conclusió de hem d'estar molt alerta amb aquests correus electrònics desconeguts, que en el seu cas no era desconegut, aparentment.
No, perquè ella paga un servei a Microsoft, perquè ella explicava que està estudiant una carrera online i, per tant, doncs, paga un paquet, l'havia pagat feia 2 dies i l'havia pagat correctament. Algú li va prendre les dades en aquesta noia.
Sí. No, ja et dic, insisteixo, el delicte és evident i, a més, això que se'n diu en anglès phishing.
Exacte.
Phishing que ve de pescar.
Sí.
Del peix.
Sí.
I què vol dir pescar? Doncs que el que fan ells amb aquests correus que no són el primer correu, que no és legal i s'amaga, no?, un interès a darrere diferent del que aparentment veiem en el correu, en allà és com pesquen, que és el phishing, pesquen les teves dades. No? A partir d'aquí es fan amics teus, lògicament, coneguts teus, i ja tenen la porta oberta que els donis, els facilitis totes les dades, que se'n poden venir en nom de Microsoft, poden venir en nom de correus, en nom de la mateixa entitat bancària, fins i tot, és a dir, d'aquell que tu et creï una confiança. Uh-huh. Saps? Clar, per una entitat bancària és difícil fer-se passar a vegades per una entitat bancària, és a dir, ells ho intentaran, d'acord? A mi m'envien, per exemple, doncs de Bankia, m'envien de Santander, m'envien del Sabadell, però si jo no sóc client d'aquesta entitat,
clar,
ràpidament detecto que aquest correu podria ser un phishing.
Clar.
Què passa? Per això utilitzen aquest recurs menys vegades. En canvi, Microsoft, home, tots els que tenim ordinador, per dir alguna cosa, no?, en el món occidental, treballem amb Microsoft.
Sí,
per tant, dir que vens de part de Microsoft t'obre les portes. És com, no sé, utilitzar una empresa que nosaltres, que la majoria de gent, doncs, la tingui instal·lada en l'ordinador o la faci ús. No? Això és l'entrada que tenen en tu. Clar, si utilitzes una empresa d'aquestes tan grans, en la qual tu utilitzes normalment, és fàcil que et puguin enganyar.
Però clar, quina protecció tenim als ciutadans?
Això és una altra cosa.
A veure, com pot ser que algú et prengui les dades, demani un crèdit en el teu nom, ni tan sols l'entitat bancària et truqui anar a signar alguna cosa i que, a més, l'entitat bancària li digui a aquesta noia que si no paga l'inscriuen al RAI?
Bé, per passos. Jo, com t'explicava al principi, que això és un delicte que ara cada cop és més habitual, per desgràcia, i el comparava amb quan et robaven el bolso a les Rambles, jo prefereixo aquest, que si m'han de cometre algun delicte, que sigui aquest, que el del bolso de les Rambles. I t'explicaré per què. Si, com a moda així exemplaritzant, no? Si a mi em robava algú el bolso a les Rambles, si no trobaven aquest algú, s'ha acabat el bolso, s'ha acabat el moneder, s'ha acabat els diners, el DNI, etc, no? Independentment de les assegurances que puguis tenir. Però aparentment allò no ho recuperes. Si el frau o robatori ha sigut a través del phishing i d'aquests sistemes avui en dia més moderns, en aquest cas concret d'aquesta noia, per exemple, i jo, és que a més em fa gràcia perquè fa una setmana estava llegint una sentència judicial sobre un assumpte semblant. Els jutges ja traslladen la responsabilitat als bancs. Alerta, estem parlant de jutges, què vol dir? Que no ens podem quedar quiets a casa, com he sentit l'entrevista, aquesta noia està en mans d'un advocat.
Sí, avui tenia el primer contacte
els
amb l'advocat.
Els jutjats poden arribar a donar la responsabilitat als bancs. Per què? Perquè aquests sistemes de pagament moderns que ens ofereixen els bancs haurien d'anar junts amb un sistema de seguretat que només els bancs ens poden donar. Nosaltres ens demanen una sèrie de responsabilitat, no? No donar el codi secret, etc. Però quan arribem a aquest estadi en el qual ja la manipulació és tan gran que facilitem les nostres dades, els bancs tenen sistemes de seguretat, és a dir, un crèdit, transferències bancàries. Avui en dia, amb la nova llei que s'ha publicat recentment sobre transferències bancàries a través també, sobretot, d'internet, de mitjans de pagament, que en diuen aquesta llei, no? No només posant el codi, n'hi ha prou. Si us heu fixat, els que treballem en banca online, a part del codi, que podíem tenir una targeteta abans, ara ens demanen una confirmació a través d'un missatge de mòbil, ens demanen una confirmació a través de l'assignatura digital, ara arribarà el reconeixement facial, també. És a dir, una segona i fins i tot una tercera confirmació de l'ordre que estan donant. En aquest cas d'aquesta noia, si no s'ha donat totes aquestes mesures de seguretat que estan en mans dels bancs, els bancs són els que han de demostrar, a més, que han aplicat totes les mesures de seguretat, segurament, i espero que així ho pugui resoldre, el banc es farà responsable d'aquest robatori. Quan abans et robaven el bolso a les Rambles, ningú més es feia responsable.
Per tant, diguem-ne que la Judit te l'has de guanyar.
Jo crec que si es porta bé el cas, i com sempre, la justícia en aquest país, si a més el jutge li dona la raó, si tot funciona com jo crec que hauria de funcionar, les lleis estan en aquests moments a favor d'ella. Cada moment tindrà un mal de cap.
Però mentrestant vés pagant. Perquè clar, si la Caixa li ha dit que si no
aquests,
paga, l'inscriurà en el registre RAI, que és el d'acceptacions impagades.
No em voldria avançar amb aquesta responsabilitat de donar-te aquesta resposta. Ja. Perquè aquí
això és el que has explicat ella, eh?
Sí. No, evidentment tens aquí dues opcions. O pagar, seguir pagant, fins que es resolgui el cas, o deixar de pagar, oi? Però aquestes dues opcions ja les deixo ja pel professional que l'està portant, perquè cada cas és diferent. No podria dir que és millor una opció que l'altra. No, amb això ja no em mullaria. Però que sí que jo crec que al final es resoldrà a favor d'ella. Si els dels bancs també entenen i se'ls fa entendre que la jurisprudència dels jutges va a favor d'aquesta corrent de dir vostès tenen la responsabilitat d'assegurar-se que aquesta transferència s'ha fet amb totes les mesures de seguretat i els bancs ho entenen, potser cediran. Però clar, com que els bancs tenen molts casos d'aquest tipus, la política dels bancs a vegades és dir aguantem, no? Com feien els romans, no?
Sí.
Aguantem fins al final. Ja veurem, com espero que ens informi en un temps. Jo, de totes maneres, li transmeto la meva opinió positiva, que el cas es resoldrà positivament a favor d'ella.
Des de l'oficina del consumidor es pot fer alguna cosa? Ella pot venir?
En aquests moments ja no. En aquests moments no és que no pugui venir, evidentment em pot venir a veure, no? Però quan ja està en mans d'un advocat ja no té sentit. Vull dir, la feina ja la farà l'advocat. Nosaltres el que fem és una mediació, potser, que hagués estat prèvia a l'assistència de l'advocat, a l'assistència del lletrat. Nosaltres haguéssim fet una mediació amb l'entitat bancària, li haguéssim recordat totes aquestes sèries de coneixements que tenim, no? Legals, i potser haguéssim posat entre l'espasa i la paret el banc. Potser. I si no hagués servit per res, doncs l'haguéssim recomanat que anés al final a un advocat. Però haguéssim intentat, doncs, pressionant una miqueta el banc, com a mínim, en tots els... Pensa que per reclamar un banc no és només reclamar l'oficina que nosaltres ens atenen al carrer. Tenim atenció al client, tenim el servei de reclamacions del banc, tenim el servei de reclamacions del Banc d'Espanya, ja com dos o tres estadis abans d'arribar a la justícia, oi? Però clar, en aquest cas, això tampoc hagués aturat el pagament, no? L'obligació de pagament. És complicat dir-te quina és la solució, però nosaltres, l'oficina del consumidor, com a mínim, assessorem com estem fent ara, t'expliquem quin és el problema, li expliquem al consumidor, perquè el que necessita el consumidor sempre és estar tranquil i saber què té davant. Imagina't, no coneixes el món, Microsoft, són, no són, el banc, ha fet, no ha fet, DEC, no DEC... Això és un embolic per l'usuari.
Una trucada, per cert, que la Judit ens ha dit que li van fer des de Londres, Des de Londres.
Bé,
però clar, et truquen de Londres i et parlen en el teu idioma i dius, mira, truco de Microsoft, quan tu fa dos dies has fet un pagament...
Em preocuparia menys conèixer l'origen del delinqüent, que això se n'encarregarà la policia, o els jutjats penals, si s'ha de perseguir el delinqüent. Em preocupa menys que no que es responsabilitzi el banc. No tinc que anar a Anglaterra jo a buscar aquest home perquè em torni els diners. Jo el que tinc que anar és al banc i dir-li, vostè no ha fet bé la seva feina, anul·li'm aquest deute. No hem d'anar tan amunt. Si la policia després vol investigar l'origen i el delinqüent, que el persegueixin, que està molt bé, i així no ho tornen a fer, oi? Però jo, en el meu cas particular, el que m'interessa és que el banc m'anul·li aquest contracte. Per tant, oblidem-nos-en del delinqüent.
I en el moment que ella guanyi aquesta sentència, tant de bo guanyi aquesta sentència, òbviament es cancela el crèdit i té dret a alguna indemnització per als danys ocasionats?
Podria.
I per al patiment que això suposa a aquesta família?
Si es demostra que el banc no ha actuat o ha actuat d'una manera negligent, no ha actuat degudament, doncs t'ha causat un dany i podria demanar-ho també.
I què? Te l'has de guanyar?
És que el principal és que el jutge li doni la raó a la clienta en quant el banc ha sigut negligent. Si es demostra que ha sigut negligent, doncs llavors a partir d'aquí els danys i perjudicis que ella cregui convenients els reclamarà també. El passa que jo sempre, vaja, l'advocat el que fa normalment en aquests casos és enfocar a solucionar primer el problema. No embolicarem a troca, que es diu, no? I després, si ve el següent, doncs també.
El que em sorprèn també és que en el moment que ella va anar als Mossos d'Esquadra, la comissaria, de, en aquest cas de Pineda, que li haguessin dit, segons sempre el que ens explica la Judit, que d'aquestes demandes en rebien cada dia i que, bueno, que clar, òbviament tu
perquè
demanes que resolgui i per favor miris la meva demanda i li van dir que, bueno, que com la d'ella n'hi havien moltes. Per tant,
jo no,
a mi em sorprèn
jo no estaven allà.
Com estem de despullats.
Jo només et puc dir que sí, que és un, delicte delicte habitual. I si, no li van dir una mentira. És un delicte habitual. Que allà li podrien haver dit més o menys solucions, no estàvem, no?, en aquesta trobada, però que és cert que és habitual i que és molt difícil, perquè no és que diguis no, és que sempre és el mateix delinqüent, no? No, és que aquests delinqüents poden venir de qualsevol lloc del món. Si és que la, no diria un problema, perquè no vull donar com el titular el problema d'internet, no? Aquest no seria el titular, no? Però un dels inconvenients, deixem-ho així, del món d'internet, una de les desavantatges, en comparació amb les mil avantatges que també té, una de les desavantatges és que la problemàtica que nosaltres podíem tenir abans en un establiment local, ara la podem tenir intermundial.
Clar.
I així, bueno, també els conflictes que tinc jo habitualment de la gent que compra, aquí puc donar noms perquè tothom ho coneix, i també té bondats i maldats, d'AliExpress,
sí,
d'empreses d'aquestes, que fins i tot jo, a mi m'agrada molt, per exemple, els Playmobils, no sé si sempre explico l'anècdota, però aquí a altres ràdios l'explico, a mi m'agrada molt els Playmobils, llavors a mi m'agrada molt els Playmobils, i un Playmobil que aquí em pot costar 3-4 euros, quasi en compro 10, si me'n vaig a AliExpress, que vas, pues, o no són falsos, o són falsos, però aparentment quan t'arriben són iguals.
Que donen el pego, no? Que donen el pego.
Et valen moltíssim menys, no? Però jo sempre dic, miri, jo compro AliExpress i compro Playmobils. Em gasto 10, 20, 30, 40 euros, oi?
Sí.
Però sé a quin risc corro. Sé a quin risc corro perquè la botiga, el risc que puc tenir en qualsevol botiga d'aquí.
És que clar, pensi una cosa, que aquí qui més qui menys comprem tots per internet.
Doncs és el mateix risc que puc tenir en una botiga aquí, però el risc de que no em surti bé el producte el puc tenir en una botiga d'aquí.
Això sí, per descomptat.
Sí. El suplement de risc que li afegeixo jo i aquest món d'internet és que en aquest cas, a qui jo li reclamaré, l'Oficina del Consumidor de Calella o qui sigui, està en un establiment de Taiwan, de Hong Kong, de la Xina.
Sí.
I és lògic que l'Oficina del Consumidor de Calella no pugui, no tingui competències ni pugui fer res en un establiment que està a la Xina. I això és de sentit comú. Llavors, aquest és l'afegitó de problemàtica. No que el Playmobil surti defectuós, que això em pot passar aquí.
Evidentment.
Sí, aquest, sí. L'afegit d'internet, i això té relació amb el que et deia del delinqüent, és que el delinqüent o un problema amb una botiga ens podem trobar que està a Wisconsin.
Clar, però a mi el primer que em ve al cap és que per comprar per internet, molts de nosaltres, i moltes de les persones que ens veuen segurament, doncs tenen les seves dades bancàries dins del seu ordinador. Llavors, potser el primer punt seria eliminar qualsevol dada bancària.
No, el primer punt és saber on comprem.
Sí, però clar,
no.
Senyor Contreras, això...
Sí, és molt fàcil, per mi, que ho sé, i jo ho explico a tothom que em ve. Qualsevol plana web de venda i de no venda, a peu de pàgina té un avís legal. Molta gent ho sap. Molta gent no ho sap i jo li explico. I en l'avís legal ens dirà el CIF d'aquella empresa i la localització d'aquesta empresa.
Ja, però vostè creu que els que es dediquen a robar per internet tot això no ho han patat, també? És a dir, igual també ho tenen?
Igual, bueno, clar, evidentment, el delicte pot estar fins i tot en una botiga de carrer. És que aparentment nosaltres estem més acostumats a detectar problemes en una botiga de carrer. Però sí que és evident, i jo sí que posaria la mà al foc que totes les webs del món que venen són delinqüents, no. L'únic que hem de saber... Jo parteixo de la base que les webs que venen no són delinqüents. Per què? Perquè una web que ven i vol ser delinqüent és un mal negoci. Perquè el delinqüent ha de ser proactiu. No pot ser un delinqüent que està a casa esperant que algú vingui a comprar, no?
Sí.
Això pot passar un 1%. El delinqüent és aquell que és proactiu, el que t'envia tu missatges per captar-te la informació. Per tant, tu vas a una web... Home, difícilment aquella web serà delinqüent perquè no s'estarà esperant a que li vinguin a visitar-lo. Per tant, descartem que les webs de compra siguin fetes amb mala intenció. Però no descartem que les webs de compra no estiguin situades a territori espanyol. o europeu. Uh-huh. I malgrat les webs estiguin en castellà o en català, que molta gent diu, oh, és que estava en castellà. Bueno, però està en castellà, traduir una web avui en dia són 4 duros. Mirem, feu-me cas, avís legal, on està situada la web, que està en territori espanyol, català o europeu com a molt, comprem totes les garanties de la llei. Que veiem que la web, i ho posa, mireu a l'Express, l'aviso legal, està situada a la Xina, està situada al Japó, està situada a Taiwan, està situada als Estats Units. Quan comprem, i torno a l'exemple dels Playmobils, si em gasto 40 o 50 euros tinc un risc menor. Però no em compreu una tablet, no em compreu una bicicleta, o clar, no em compreu depèn de què, perquè sabem que estem comprant a fora. Sí. I quan veniu a reclamar a l'oficina del consumidor us hauré de dir que jo no puc reclamar.
Li he de demanar un favor, senyor Contreras. Avui havíem de parlar de l'IRPH, però ens hem quedat sense temps.
Bé, ens podem guardar per l'altre dia.
El puc convidar per d'aquí uns quants dies, que no sigui d'aquí 3 mesos?
No, jo us faré una pinzellada pel tema dels 3 mesos. L'IRPH, en principi, tindrem una solució entre gener i febrer.
Val, però podem trobar un foradet la setmana que ve o l'altra?
Buscarem mirarem l'agenda. Sí. Mirarem l'agenda.
Em sap greu, eh?
No us puc dir ara quin dia,
però sí. L'hem fet esperar molt avui a l'advocat, no, però avui ens manava l'actualitat, el temporal... També doncs, el cas aquest de la Judit, no?
I el tema m'interessa molt sempre explicar-ho perquè és una cosa que està molt, molt, molt a l'ordre del dia. Hi ha molts més afectats, lògicament, per les compres per internet o el phishing aquest, que els que tinguem l'IRPH.
A mi, li he de dir que m'interessa molt
pues
el tema de l'IRPH.
Problema, em comprometo a venir.
Doncs busquem un foradet amb l'Oriol la setmana que ve a tardar a l'altra. D'acord? Gràcies, Oriol.
Bon dia a vosaltres.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. Els bombers de la Generalitat i els cossos de seguretat i emergència segueixen treballant en la recerca de 2 persones a Vilaverd, a la Conca de Barberà, que haurien desaparegut ahir a la nit mentre estaven dins d'una casa mòbil a la llera del riu Francolí. Tot plegat després que els Mossos d'Esquadra hagin confirmat el cos sense vida trobat a la platja de Caldes d'Estrac, al Maresme, correspon a l'home de 70 anys desaparegut ahir a la riera d'Arenys. Es confirma, per tant, la primera víctima mortal arran de l'episodi de les fortes pluges que ha sacsejat el país aquest dimarts i dimecres també a la matinada. Anem a aquesta hora en directe cap a la Conca de Barberà per saber si hi ha novetat respecte a la recerca d'aquestes 2 persones desaparegudes. Des de l'Espluga FM, Arnau Martínez, bon dia, què ens pots explicar?
Bon dia, doncs. El que sabem ara mateix és que s'ha instal·lat aquest punt de control d'emergències de Catalunya a la Riba, just a un municipi que és ja el primer del camp abans, des del següent dia, de Vilaverd, on haurien desaparegut aquestes 2 persones, una mare i una filla. En aquest moment no l'han trobat, no han trobat cap rastre i de moment s'està treballant sobretot a la llera del riu Francolí perquè baixa molt ple. Ara mateix nosaltres trobem l'Espluga Francolí. El panorama és desolador, tot al voltant del riu està desaparegut. De fet, s'ha portat a la riuada tant un restaurant com també un celler, el celler Render Masdeu d'aquí d'Espluga de Francolí, i ara mateix tots els veïns i veïnes treballen per tornar a la normalitat en aquest municipi. Ara mateix també val a dir que no hi ha cap subministrament bàsic, ni llum, ni tampoc aigua ni gas, i pel que ens han dit, des d'Endesa estan treballant perquè almenys l'Electra torni el més aviat possible. D'altra banda, parlant amb l'alcalde d'aquí d'Espluga, Josep Maria Vidal, ens ha explicat que el que sí que es veu que resulta que ahir la nit, quan va començar aquesta riuada, van veure un cotxe amb les llums enceses que s'emportava al riu i els Mossos d'Esquadra i bombers també estan treballant per localitzar aquest vehicle i també saber si hi havia persones a dins. Però ara mateix, pel que sembla, cap veí d'Espluga Francolí està trobant a faltar cap company.
D'acord, gràcies, Arnau, des de l'Espluga FM. Bon dia.
Bon dia.
Recordem que el telèfon d'emergència del 112 ha rebut fins a les 10 un total de gairebé 3.000 trucades. Un temporal que també ha afectat el litoral gironí. Anem cap a aquest punt a conèixer més detalls de les afectacions. Des de Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez, bon dia, què ens en pots detallar?
Què tal? Bon dia. Doncs mira, a Palamós la situació es va normalitzant progressivament a mesura que la intensitat de la pluja minva aquesta matinada passada. Dic que encara ha calgut fer un tall puntual de trànsit a l'avinguda de l'11 de setembre, un dels principals eixos viaris del municipi a causa de l'acumulació de l'aigua. No obstant, dic que en les últimes 24 hores Palamós ha rebut uns 90 litres de pluja per metre quadrat. Sens dubte, el pitjor moment va ser a primera hora de la tarda d'ahir, quan la intensitat de la precipitació va negar diversos carrers del centre urbà a inundacions de baixos i aparcaments. A més, un impacte agreujat perquè l'aiguat va coincidir amb l'horari de sortida de les escoles. La llevantada a Palamós, que a més incorpora també un fort temporal de mar, ha motivat més d'una trentena d'actuacions per part dels bombers de la Generalitat, bàsicament per això que dèiem, per baixos i garatges inundats. La tendència ara mateix és, però, com dèiem, cap a la normalitat. No hi ha afectació de serveis bàsics i, per tant, doncs espera que en aquestes properes hores ja tot esdevingui normal.
D'acord, gràcies Jordi, bon dia.
Bon dia.
Doncs de moment ho deixem aquí, això és tot per ara, ens actualitzem properament.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Som-hi, doncs, obrim aquest espai de conversa, com fem cada dia a aquesta hora a la ciutat. Avui tenim el Miquel Campoy.
Bon dia,
Miquel, que és un dels damnificats, em deies, amb el tema de la corrent, no? Que us heu quedat sense llum.
Sí, suposo que sóc un d'aquestes 3.000 abonats 2003. Que no tenen corrent a Calella. Sí.
Teresa Márquez, bon dia, Teresa, benvinguda.
Bon dia.
Jaume Torrent, bon dia i benvingut.
Bon dia.
I tenim el Josep Grimau, de la Josep.
Molt bon dia.
Bon dia. Espera que no et sento, a veure.
Ara sí.
Bon dia. Bé, jo crec que la notícia avui és el temporal, òbviament. Déu-n'hi-do, com ens ha castigat aquesta matinada aquí a Calella. No sé si a Pineda també.
A Pineda també. Vull dir, sortir era pràcticament una aventura, en tant que encara plovia a primeres hores del matí. Hi havia moltes branques per totes bandes, hi havia fins i tot plaques dels cel oberts.
Sí.
Déu-n'hi-do. El que passa és que no tinc entès que hagi fet tant de mal com pot haver fet a Calella. És a dir, abonat sense llum, jo diria que no. Me sona Sant Pol, me sona Sant Cebrià, me sona Calella, però jo diria que Pineda ens hem salvat en aquest cas.
Aquest matí m'ha entrevistat el regidor Torrent, el regidor de, en aquest cas, que porta el tema de serveis municipals, i parlava doncs d'aquesta vela del Nui, crec que és el Nui, una de les guinyetes de la platja, que ha estat ha estat destrossada per al temporal. En aquest cas sembla ser que hi ha hagut com un tornado,
sí,
no?
Sí, això és el que hem comentat.
Sí.
Sí, s'ha comentat, i de fet no és en l'únic lloc, perquè abans al matí primera hora ja sortien imatges d'un càmping al Vallès que també ha patit una destrossa, vull dir, sembla una jungla,
ha sigut. Llavors, ha sigut catastròfic. Si em permets, parlaven d'un restaurant, no sé si ho heu sentit, que també, vaja, és que l'ha aniquilat. L'ha destrossat absolutament.
Sí.
Vull dir que...
Bueno, és que de fet, per emportar-se una vela de les guinguetes de la platja...
No se l'ha emportat, l'ha tallada, no, en aquest cas?
Ostres, ha de tenir molta força, fins i tot alguna persiana també, una persiana grossa...
La de davant del Freta, no?
Sí.
M'han dit que també...
Sí, allà en els eucaliptus sí que és cert que també hi ha els arbres...
Han tirat a terra el mur de Valldemia, que també Déu-n'hi-do.
Això té anat Torrent, que el de les veles estava per aguantar 135 quilòmetres.
Sí, ho ha dit.
Ho ha dit. No sé, potser deu haver fet una ratxa més forta del normal o potser estava tocada.
Home,
no
si estem parlant d'un tornado...
Sí, per això.
El que passa que, clar, amb el tema dels desastres naturals, les assegurances, si estan o no, Clar, li preguntàvem això a Torrent perquè les guinguetes són una concessió de l'Ajuntament. No sé fins a quin punt arriba en el cas de que, clar, això s'haurà de reparar, òbviament. Doncs, no sé, les assegurances.
A veure, jo les guinguetes no ho sé, però sí sé que les assegurances particulars, la majoria cobreixen aquest tipus de...
Sí, desastres naturals,
sí.
Jo recordo d'un episodi de fa anys que el Consell Comarcal donava conformitat, és a dir, el Servei Meteorològic del Consell Comarcal deia que hi havien hagut ràfegues de vent per tal de que la gent pogués accedir i pogués presentar...
El que passa que has d'acreditar que ha sigut
així, aquí està, el més important és demostrar que hi ha hagut aquest temporal, no? Això amb altres pobles d'altres indrets passa d'una altra manera perquè hi ha ventades i... Però sí que és cert que l'administració pública amb això hi està molt posada, perquè sí que fan aquests partes de dir, ostres, hi ha hagut unes ratxes de vent de X, hi ha hagut un temporal marítim X, i això sí que és veritat que ajuda molt, sobretot, a fer aquests partes més cap a, dirigits cap a les assegurances.
I una cosa que també s'ha fet palès avui, que hi ha hagut desprendiments de façanes, alguna hora ens haurem de proposar fer una revisió en profunditat de les façanes de la ciutat, perquè el carrer Església, a l'alçada de les Germanites, perquè ens entenguem, han caigut uns pedruscos que si allò et cau al cap et mata.
El bloc de casa van venir a passar
la inspecció,
van apuntar i de moment no ens han dit res, de moment, però vull dir, van venir a passar
l'inspecció. Però sí que és veritat que es veuen...
Això es veu que estan passant segons els anys que fa que hi està l'edifici.
És que aquí s'ajunten dues coses. Ah. Una banda, l'obligació que tenen de determinats anys que fa els blocs de pisos de passar els controls necessaris, i l'altre, un fet del tot excepcional com és la ventada que hi ha hagut.
Sí, el que passa que caiguin pedres de les façanes vol dir que hi ha façanes que estan molt malmeses, Teresa?
Exacte, però una cosa no treu l'altra.
No, evidentment.
Amb l'excusa de que una vegada cada 10 anys hi ha un tornado, no vol dir que no hagis de revisar les façanes, però alerta, tampoc és qüestió de que hi hagi un pic de 120 quilòmetres, 135 quilòmetres, perquè això no passa habitualment.
Sí, perquè al final et pot caure una pedra o al final pot caure un arbre, com és un arbre, per exemple, un eucalipto, no? Són arbres que tenen...
A Pineda es veu en una farmàcia que un arbre gros, però arrencat de l'arrel, està a terra, però arrencat.
Bueno, i aquí a Calella tenim les imatges que es poden veure.
Però no trencat per la meitat, no, de l'arrel.
D'un arbre que ha caigut damunt d'un cotxe que l'ha deixat trinxat, el cotxe.
De fet, la majoria dels arbres, no sé que estiguin molt malmesos, i alguna vegada n'havíem parlat també amb el regidor Buch, amb el tinent Buch, el que comentava era això, que els arbres normalment no és que caiguin perquè es trenquin, sinó que quan hi ha un temporal d'aquest, el que aixeca és l'arrel, i llavors és el que fa volcar, que de fet és el que ha anat passant des d'aquí fins a Massanet, que ha estat...
Està interrompuda la via.
No sé si encara està tallada.
Sí, no, està tallada. Els trens de Calella cap a Massanet estan... Perquè a Pineda hi ha hagut una planxa de metàl·lica que ha caigut damunt la catenària. Tenim entès,
És que era de preveure.
Sí. I Arenys hem de lamentar una persona morta.
Arenys de Munt, sí.
Arenys de Munt,
no, i a més també en zones inundables, ostres, ahir jo recordo veure el temps i estan en Marcel Maurin, penso que era, no, que explicava, no? Diu, ostres, estem avisant durant tota la setmana que vindrà, la gent llavors fa una mica com de conyeta, mira el que ha plogut, perquè ahir va ploure.
Sí, perquè ahir la gent esperava més,
estava
com espantada. Sí, sí.
Però la
ja
gent tot això va deixar els cotxes a les rieres, van passar milers de milions de fotos de cotxes posats, zona inundable, no aparcar, zona inundable, no aparcar, però amb cartells fixes, no d'aquests que es posen de manera temporal, no? Que es poden posar en 48 hores o 24, sinó cartells fixes. I avui veia les imatges, no?, de com havia d'anar una grua a retirar tots aquests cotxes que penses, ostres, vaja, la imprudència a vegades pot ja no només pel cotxe i pel dany que pot causar, sinó per el dany que causa el mateix cotxe en una riuada, que pot ser catastròfic.
Això és el que dèiem de les assegurances, no sé pas fins a quin punt l'assegurança del vehicle, quan et pregunti, escolti, vostè on el tenia aparcat? I si hi ha un senyal que diu allà no es podia aparcar, no sé si te pots buscar problemes.
Clar, això és com creuar un pas zebra i que t'atropella un cotxe.
Clar.
O com creuar la via del tren per on no l'has de creuar.
Exacte.
Després les assegurances...
Que no se'n fan ni càrrec.
Exacte. Vull dir creuar, volia dir creuar, però no hi ha un pessebre, volia dir, en aquest cas. I Arenys de Munt, doncs, s'ha de lamentar aquesta persona morta amb aquesta riera que es va cobrir, que es va canalitzar, però és que l'aigua sempre acaba passant per allà, no?
Algú deia... La calor té aturador, però
no, l'aigua no en té.
El foc té aturador, l'aigua no té aturador. Sí, d'allò que ho fan.
Som una comarca de rieres, ens agradi o no ens agradi.
Sí, i hem anat agafant, Riera, hem anat agafant aquesta riera, com allà havies que es va passar allò tan gros, que jo havia fet la mili i tot, clar, això ja fa 40 anys que no res, ja no res, però pensa que una vegada passa i llavors ja no pots tirar enrere, ja els morts, ja tot el que sigui. I
ja no només és un tema de rieres.
Això s'hauria d'estar prohibit, vull dir, no entenc, però em van donant, dir, bueno, va, donem permís. Bueno.
Ja no és només un tema d'aigua, sinó que també és un tema d'aquesta espècie que ara s'està parlant dels tornados, cosa que aquí se'n sentia
ja no
cada 20 anys, poder, no? Però que aquests tornados, i això és un efecte més del canvi climàtic. Ah. Vull dir, el qui digui que no estem patint ja les conseqüències del canvi climàtic, només que aquesta matinada es posés al mig de qualsevol plaça de Calella, quedes espantadíssim, Perquè jo he vist també com ha volat una possible tapa d'un dipòsit, ha rebentat un vidre, ostres, d'una família que estava dormint a dintre, clar. Ostres. Són coses que dius, i això és aquest... A mi em fa més por, sincerament, em fa més por el vent que la pluja, perquè sí, nosaltres vivim en un territori de rieres, però si agafes les precaucions com toca, ostres, evidentment es poden inundar, però el vent, a mi, jo li tinc un pànic extrem, perquè el vent sí que no saps per on vindrà, no?
De fet, fixeu-vos que ara és habitual les fotografies aquestes que posen a TV3 dels fiblons.
Sí.
Jo
els caps de fiblons,
les mànegues, no?
Les mànegues, sí. Potser una vegada, sí, i ara cada vegada més habitual els veus i penses, mare meva, això sembla una pel·lícula.
Sí, cada vegada més a prop.
Això ho veig que te l'ensenyaven allà a l'Amèrica, per allà baix, allò a dir, allà és una zona dolenta, però noi, ara estem aquí també.
El Miquel, volies dir alguna cosa?
Ah, no.
Em pensava que volies dir alguna cosa. I també hem de lamentar aquest edifici recentment inaugurat, Can Saleta, doncs que també hi ha entrat aigua, que també hi ha hagut una part doncs, que també s'ha inundat.
Bueno, allà es veia venir. Jo ho veia venir. Ja havia parlat també, allò ho veia venir. Allò és un trasbaix.
Allò clar, perquè trasbaix. Allò clar, està per sota de la carretera,
està,
no?
Un moment, està un trasbaix. I hem fet d'una manera... És que allò era el més fàcil, perquè a mi em fan gràcia perquè diuen és que les fulles... escolta, aquí a l'Ella s'han fet mà d'obra del carrer Sant Isidro, el carrer Raval, tot perquè se tapaven per les fulles que baixaven de l'hospital, del Pins... Bueno, allò es veia venir, perquè el terra és arran. Vull dir, allò tenien que anar més esfonsat i fer com un baixador, però que no... És arran, allò, l'aigua baixa com... I clar, es queda allà els embornals que hi ha, plat de fulles, apa, entra...
I a més, els cotxes que passen per la carretera que fan allò de l'aquaplaning...
Allò es va solucionar, Allò de l'aquaplaning sí que és veritat que allà hi havia com una espècie de panxa i en el moment es va fer la instal·lació d'allò es va aplanar tota aquella zona i aquella zona ja cau directament.
Però això dels embornals es veu a venir, home, que les fulles les taparan. I és que justament és planíssim, vull dir, i fa com un forat, com un sot, i allà hi ha desaigues. Però és que allò, les fulles baixen... Això ha passat ara pels Pins.
Miquel.
I tenim que haver-ho fet com un petit baixador, un desnivell. Ara, clar, tenim que esponjar més al terra. Clar, l'edifici no es pot aixecar, però el terra davant sí. I això jo no entenc com els tècnics, principalment els de l'Ajuntament, que saben que el perill aquí és fulles, els Pins, això no ho hagin previngut. Bueno,
sí, no... És que, Miquel. A veure, jo no sóc tècnic, no hi entenc gaire, no? Però quan es fa... Sí que em sembla que quan es fa una obra pública o no pública, els tècnics el que fan, per exemple, el cobriment d'una riera, com ha estat aquí la riera de Capaspre, fan un estudi del que ha passat, diguéssim, en els últims...
500 o
600 anys. Sí, podria ser fins a 500 anys, no?
500 anys, ja hi havien registre.
No, fan un estudi per veure fins a quin punt pot passar alguna cosa.
Val.
Exactament. Aleshores, quan ja diràs 500 anys, jo què sé, no? Però, bueno, és igual, 400, 300, el que sigui, no?
Tiren enrere.
Jo crec que en el cas de l'obra pública menor, diguéssim, com podria ser això que deies de Can Saleta, o quan es va fer el carrer Sant Joan, quan es va asfaltar es va arreglar el carrer Sant Joan, que també es van posar unes reixes i al cap de 4 dies va ploure molt. I tal.
Tant.
Clar, aquests càlculs s'han de fer. Si això no es fa correctament, tenint en compte tots els antecedents que hi ha dels últims anys que sigui, doncs passen aquestes coses. No?
Sí. No, ja...
El que és evident és que diví no és ningú. I no. Jo penso que els arquitectes de l'Ajuntament, i en aquest cas l'arquitecte que hi ha actualment, ha demostrat tenir una professionalitat extrema. Que podia passar? Podia passar. Però també hem de dir que el temporal que hem tingut ahir, perquè hi ha plogut aquests dies, Ha plogut aquests dies i no ha passat res.
Ha arribat a ploure molt a Calella, molt, molt. Ah, hi ha hagut morts per arrastre d'allò. Vull dir, això d'anar dient, no, és que clar, per un aigat que ve cada 10 anys, bueno, i aquest 10 anys com arribi, que ja traurem l'aigua. No, sí, bueno, jo,
ja,
dir,
ja, però si no,
no, però, critico, no, no, clar, critico però llavors, a l'Ajuntament, llavors... jo critico no, sí, que no, jo això tampoc... s'ha de tenir el tanto, s'ha de... Home, que, ja, és clar. Que, fa, com diu ell, però, això fa...
Però que pensem, fa que es va és d'il·lusos pensar que no ho estudien, això. Vull dir...
Bueno, però... Aquella pàgina
podria un moment d'estudiar que no pas nosaltres.
Es va passar per alt.
El que passa que nosaltres el que no podem fer és de comentaristes des de darrere de la valla, no? Que això abans home, es feia molt.
Si jo pogués eren... arreglar-ho, arreglaria, però jo no sóc el tècnic, no treballo.
Sí veritat... però hi ha un estudi aquí darrere, sí, m'entens o no?
Grima, doncs, sí que és veritat que els ciutadans a vegades es pregunten... Per exemple, el Museu del Turisme s'ha inundat més d'una vegada.
Jo volia preguntar, sense cridar el mal temps, se n'ha salvat aquest cos
o què? Sí, però jo he passat ara i res, hi havia un vessalet a l'entrada.
Però és un clàssic també.
A la que
plou
són les dues rieres. Molt
poc, molt poc.
El problema jo penso que ja no passa per si està millor fet o menys. El problema passa perquè estan en unes zones que són molt complicades i per molta reixa i per molt que es posi, al final no deixa estar en una zona inundable.
Hi havia
una persona que deia una vegada, ostres, que el que hauríem d'agafar amb l'Hostal Vell és tirar-lo a terra i fer un edifici nou i no sé què. L'Hostal Vell està protegit. Vull dir, és el que deia Miquel, no es pot tirar amunt, no? Tant de bo es pogués tirar amunt.
No puc tirar amunt, però... El d'abans sí, podia privilegiar. Ara, vale, que dius, home, que ho volen fer? Home, jo no t'ho dic que ho haguessin fet per fer. Jo vull dir que tenen uns fallos que es seguit, vull dir que el que dèiem, fa poc hi havia el del model del turisme, no fa pas gaire, previsió, mira que ha passat allà que és baix, aquí també veig que queda baix, home, es veia, no ho sé, jo ja t'ho dic, jo tampoc soc tècnic, ni crec que els tècnics ho facin expressament, però que a vegades tenen un petit lapsus i aquí hi ha hagut un lapsus, tu, que vol que digui.
Només un aclariment, jo quan parlo de tècnics, jo no estic parlant del tècnic de l'Ajuntament de Calella, estic dient que en general quan es fan aquest tipus d'obra, doncs el que fa, hi ha el cas concret aquest del carrer Sant Joan, va, d'acord, no?
Tenim també un cas recent al carrer Bertrina, per exemple, amb el tema de les pendents de...
Per exemple, en el cobriment de la Ria de Capaspre, doncs jo imagino que aquí intervenen molts tècnics que no són...
Està clar que el cobriment de la Ria de Capaspre es va fer molt bé, perquè no ens ha donat cap mal de cap, no?
Home, després d'arrossegar 40 vehicles...
Home, sí, però escolta'm, però també...
Ja va fer el tot, no podia arrossegar
més. Està clar... Va ser una obra i molt maca, i vaja, de moment perfecte, vaja.
Era durant
l'únic
i allà
i allà passat proves,
sí,
eh?
Sí, perdona, era l'època d'en Jué, l'alcalde Jué, sí.
L'únic inconvenient que havia tingut aquella d'allò, perquè a més és una obra que a més ha donat una altra visió completament a Calella.
Sí, a part de lo de dalt, però lo de baix que és lo principal, que és lo que dèiem. Un moment, que jo a vegades ho dic, que a vegades Calella com es mira més el que es pugui veure que el que pugui passar. Jo diria que m'estimaria més l'altre que no pas, perquè si no es veu gaire maco, però estar sobre segur més m'estimo així. Si pot estar tot segur i maco també. Vull dir que, a part de que ha quedat molt bé, ha quedat molt allò i es veu molt maco, que sota estigui ben reforçat. I pel menys ara ha demostrat que ha passat de tot i ha quedat reforçat.
Bueno, tenim una zona dels contenidors, aquells que hi ha soterrats...
De fet, l'únic problema que
s'esbotzava una miqueta, no? I allà el tomba del Casa Carlos també...
El problema que hi havia és l'enrejolat que hi havia a sobre, que això sí que és veritat, que com que entraven els camions, han d'entrar els camions per treure les escombraries, això feia que moltíssim... I recordo fa un parell o tres d'anys que van haver-hi 4 o 5 caigudes importants i que de seguida es va haver de treure una part de paviment, es va haver de falcar d'una altra manera, fins i tot es van haver de posar els primers volardos que es van posar i es van col·locar allà perquè els camions no entressin, no tinguessin el vici de poder entrar, moure aquelles rajoles, i la gent es fotia unes nates importants perquè era una zona complicada.
Això de les rajoles no es deuen prevenir-ho gaire perquè el plaça de l'Ajuntament passa cada 2x3. Plaça de l'Ajuntament, cada 2x3 s'aixequen rajoles. Cada 2x3. Clar, hi ha el camió de les basura, els camions de reparto, el que sigui, però no ho poden prevenir-ho.
Això també passa a la plaça de l'Església, hi ha algun lloc que també...
A la plaça de l'Església ho mires així en perspectiva.
Sí. Això passa...
Però això és perquè no es fan bé les coses o perquè tenim un terra, no sé...
Bueno, és molt de sorra.
I a banda, també hi ha un tema, que és que a Calella no es paren de fer coses. Llavors, cada vegada que es fa alguna cosa, d'entrar un camió, ha d'entrar a descarregar, és amunt i avall, és a Getreu, clar, això també, però és veritat que tenim un terra de sorra.
Ja, però també potser es podria preveure això, és a dir, ja quan es fan els terres, ja preveure qui poden...
Sí, però quants, sí. Quants anys,
a veure, Miquel,
quants
va,
anys tenen, sí, quants anys tenen la plaça de l'Ajuntament i la plaça
Campoi.
De l'Església?
No, no, home,
es pot preveure això o no?
Estic escoltant amb molta atenció, però si es pot preveure... Veiem, a vegades les coses es fan segurament amb tota la bona fe i estudiades i tal, però, per exemple, amb això del trànsit de camions perquè fan obres i tal, això és un tema de circulació més, però ho explico com una anècdota, que és el que estem explicant aquí, no? A la sortida del pàrquing de l'estació, quan vols atrevessar el pas de la via del tren...
El pas que hi ha entre Calella i Pineda.
No, no.
Perdona,
no,
no, estic perduda. No,
aquí, la via del tren, per anar pel carrer Sant Pere.
Val.
Surs.
És a dir, surs del Passeig de Mar, no?
Sí, sí, del pàrquing del Passeig de Mar.
Val.
Surs per el bar El Passo, atreveses, sí. Te'n vas al carrer Sant Pere.
Sí.
Quan, ara està arreglat, ho vaig dir a Gesvia i sembla ser que això van fer cas. Però, bueno, arribaves al carrer Sant Pere i deia carrer Anselm Clavé tallat. Tallat. No podies tirar. Aleshores te'n recordaves de tota la família, de tot el
sí,
d'allò, no?
Sí, sí, del que va tallar el carrer.
Sí, sí, bueno, sí, sí. No, home, vull dir que amb broma, però tal, no? I això
carinyo,
passava
però...
molt sovint. Dic, escolta'm, què costa a la sortida del pàrquing al Bar El Passo posar un lletrero que digui carrer amb el clavet tallat? Bueno, doncs, igual que això, que és una anècdota que no té més importància, vull dir que, a veure, sí que hi ha un trànsit de camions i tal, però... fins a cert tonelatge, també, perquè més grans no poden passar. Vull dir que es fa malbé perquè passen camions. Home,
no és perquè pesin, eh? Sinó és perquè les rodes dels camions el que fan és malmetre a la que una rajola ja li passen tres vegades un camió, rajola, no estic parlant d'asfaltat. Bueno. Clar, també volem les places maquíssimes, vull dir... Que això només ho podem aconseguir amb rajola.
No, però no hi ha cap material? No hi ha una rajola que sigui capaç de suportar això?
Sí, segurament, però cara.
Pregunto.
A veure, el carrer Església...
Clar, tots són peles.
El carrer Església, davant del Banc de Sabadell,
Ah, sí?
Allò també es va fer, com que ho anàvem fent per trams, no? Per arreglar el carrer, uns trams. Sí. I allà, quan ho estaven arreglant, un paleta, que és un professional, passa i diu, això durarà 4 dies. Perquè passaran els cotxes i tal. I efectivament, al cap de 4 dies, allò estava... Ho van tenir que arrencar tot i tornar-ho a fer un alt. Aquestes coses no es poden preveure. Home, jo crec que sí.
Home, el mal és això que...
Com, això estic parlant de coses que han passat.
Com les empreses van a subhasta o van a... Clar, buscar barato, bonito i barato, diuen
però
que a vegades costa.
Algú ho ha de controlar, això,
ja,
no?
Això també, però vull dir que perquè entenen, van apretant, i aquí, per mi, del fallo.
Mentre el criteri sí, que primer van els calés, és a dir...
D'aquí, i clar, passarà, i per això, per voler estudiar una mica, perquè m'adonguin la feina, i aquí del mal, ara, els tècnics haurien de comprovar-ho, jo no hi entenc. Jo
llavors
vull
passa
dir...
que t'ho fa molt barat i et deixen penjat.
Val,
dius,
per això.
És el gran mal de l'administració pública, això, perquè, i a més aquí a Calella, que hi ha una mala sort tremenda, igual que a Pineda, que l'altre dia ho comentàvem a la sortida, no? Quan sortíem d'aquí, que fèiem una mica d'allò.
Hi ha obres que dius, estan maleïdes.
Ostres, jo recordo el Parc de les Veles, que era un projecte que, a més, ara està començant a quedar, ara que s'ha de fer una segona fase i tot això, però jo l'altre dia vaig passar-hi que estava a tope, però a tope, i jo considero, a mi m'agrada moltíssim, perquè és tot de fusta, és tot d'allò, un projecte que el podríem haver aprofitat aquest estiu, no? I que l'empresa va plegar, va deixar les coses tal qual, van créixer tot aquell, semblava una jungla, clar, i a més, segons què, l'administració pública no ho pot fer, perquè... vull dir que hi ha tota una sèrie de protocols i d'allò, ostres, aquell parc ara ha quedat meravellós, no? Però clar, s'ha trigat molt més.
Perdona, el Parc de les Veles?
Sí.
Bueno,
jo entenc la teva
predisposició.
Sí. Jo que estic envoltant cada dia de canalla...
Meravellós.
A veure, sentim a Campoi, va.
Escolta'm, a veure, jo no dic que allò sigui un desastre, però d'això meravellós em sembla que no. Escolta'm, al costat d'un pipicant... pels gossos...
Home, però està molt separat,
Està molt bé, està a continuació, està tocant, pràcticament. Al costat d'una caseta que hi ha allà, amb unes bombes d'aquestes que envien tot una de les clavegueres cap a Pineda, que a vegades fa una pudor, això ho he dit alguna altra vegada, una pudor que, sobretot quan fa mal temps, fa pudor, allò.
No la tinc situada, aquesta caseta.
Sí, perquè és petita, és una caseta petita, que hi ha els motors de bombeig, diguéssim, sí, de tota la porqueria.
El
tota
col·lector, diguéssim.
El col·lector, perdó, sí, col·lector. Mm-hmm. Aleshores, que aquest sigui el puesto ideal per fer un parc pels nens, jo tinc els meus dubtes. Però ara, ostres, el que s'ha fet, aquelles tres barques que s'han col·locat allà, i, bueno, pues, home, maco, sí, pues sí.
Però ho ha vist acabar?
Home, deu fa 4 dies o 5 o 6.
Sí, sí. Vull dir que ha vist que hi ha un parc per canalla, que sí, hi ha unes barques que et pots
aquestes
gruixar...
Aquestes barques, això, etcètera. Sí, sí, parlo d'aquestes barques.
Ja sabem que la segona fase es tracta d'ampliar el Pipicant i posar-lo darrere, que ara el Pipicant està de manera provisional i està a més de 20 metres, sí, està a més de 20 metres del parque, perquè està més de 20 metres del parque, i que la segona fase anirà al Pipicant a darrere. Però jo considero que en una primera fase tenir totes aquelles barques pels nanos que es gronxen d'una manera... Jo vaig al·lucinar l'altre dia perquè vaig passar i estava en funcionament i es gronxen els nanos d'una manera. A més del sortidor que hi ha, que això és un èxit, que no sé si alguna vegada heu anat a Santa Susana.
Sí, sí, sí.
Santa,
sí, sí,
Susana, vas amb la canalla i allà t'ho passes de manera...
Tampoc es pot comparar.
Gran èxit.
Aquest, bueno, clar, aquests partits sortidors amb Santa Susana.
Evidentment, perquè no tenim l'espai que té Santa Susana. Ja clar, sí. Santa Susana és l'únic, sí, sí, recurs, sí, que pot tenir, que és això. Prou. Per què? Perquè té espai. No d'allò. A Calella no tenim aquesta sort. I si tenim espai, jo penso que s'hauria de fer més pàrquing, vull dir que...
No posis en dubte el que pot fer en Joan Campi. No posis en dubte mai. Mai.
Vosaltres us agrada el parc? Mira, ja que parleu del parc de les veles, Torrent, Teresa, us agrada com ha quedat?
Reconec jo també... que vaig passar l'època jungla i vaig pensar, sí, mare
però
meva...
Sí. Però està clar que aquella zona, estarem d'acord que s'havia d'amabilitzar d'alguna manera, sí, no? Sí, perquè sí, estava com a molt deixada, no?
Sobretot per anar a caminar.
Sí. Aparcament.
Sí, aparcament, però allò s'ha, sí, resolt, allò aparcament, que passa amb bicicletes, persones, cotxes i tot plegat, allò no s'ha resolt.
Allò jo penso que s'ha d'arranjar, eh?
El camí que va directament al cementiri, per, sí, entendre'ns, eh?
Sí, 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 sí.
En Miquel Campoy allò... apuntava un tema interessant, deia aparcament.
Nosaltres,
sí?
ja fa anys que nosaltres, bueno, en fi, sé que hi havia un projecte que es va fer, un avantprojecte, i allà es contemplava tota una zona d'aparcaments, però no aquella zona aïllada i ja està. Aquest avantprojecte anava en conjunt en tot el passeig des de la Riera fins al cementiri.
Recordo, sí.
Era una solució, li han donat una altra, doncs no passa res. No?
Mm-hmm. Però allò depèn exclusivament de l'Ajuntament o també hi ha el MOPO per allà al mig?
Hi ha... Sí.
Hi ha trossos que hi és, no?
Hi ha una delimitació...
No, dic, hi ha trossos que sí...
Però el MOPO, que ha desaparegut el MOPO.
Ai, el MOPO, perdona. Volia dir Costes. Ai. Disculpeu-me, perdoneu.
Actualitzem.
Fem un reset, disculpeu, Costes. Hi ha algun lloc d'allà que, sí, està afectat,
no? A veure,
la línia
marítimo-terrestre...
Aquella línia tan sí, fineta...
I per cert, que aquí a Calella no és una línia recta, que tira recta i ja està, sinó que va seguint una sèrie de...
Sí.
Per tant, és una mica... No, complicat no, però vull dir que no és tan fàcil...
Els permisos van d'una altra manera.
...el que es vulgui fer, i en quant al permís, doncs aquí intervenen dues administracions,
exacte,
la Generalitat i el...
Que és que hi ha costes d'aquí, costes...
A vegades diem, no, un autoritza i...
Un propòsit la disposa,
informe,
no?
Un sí, informe, una administració informa i l'altra sí,
perquè
autoritza.
Aquest projecte que proposàveu vosaltres, exactament, què era? Què volíeu fer?
Pues això era, ja fa anys,
sí,
aquest projecte,
sí, sí,
que era abans que es cobrís la Riera de Capaspre. Val? I aleshores allà es contemplava doncs, a la zona de les palmeres, per entendre'ns, el que va des del bar La Gàbia fins a la Riera, en
sí,
allà un pàrquing subterrani, tot això ho va fer un arquitecte i un enginyer, vull dir, amb planos i amb tot, no? I una zona d'aparcament subterrània que es podia fer, que no hi havia problema.
A primera línia de mar, allà?
Sí, 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 a sota.
I allà no topes amb molta aigua? No s'ha de fer molta contenció?
Això els tècnics ho tenien... Yeah. A veure, jo he passat per sota del mar amb tren.
Sí, 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 sí. Bueno, a veure, a Blanes tenim aquell pàrquing davant de Sa Palomera, no?
El que passa que allò d'allà depèn... A Blanes, sí.
A Blanes.
Allò depèn de l'autoritat portuària, em sembla, exacte, que es diu, i això depèn de costes, vull dir. Sí.
Però posaven molts de...
Bueno, però el pàrquing subterrani que vols dir tu... el que està al passeig de Marc.
Sí, però vull dir
Blanes,
que també...
No és el que està allà.
No,
passeig,
però vull dir que segurament també van topar en el seu moment amb molta aigua, sí, i sí, els murs de contenció han de ser brutals. És a dir, és una obra d'enginyeria
sí,
molt
important.
Si
s'hagués fet aquí... A l'hotel Colón de Caldes, també.
També.
Si s'hagués fet a la... Una obra d'enginyeria brutal.
Sí. Si s'hagués fet aquest aparcament a la plaça del Mercat, també a la segona planta,
sí,
també s'hagués tingut que posar unes plaques que posen pel...
Perquè ja hi havia aigua. Perquè ja sortia sorra.
El pàrquing del Mercat, mare
meva. Ostres, el pàrquing
del Mercat. Esteu parlant d'un tema que no em van fer sí, portadetes ni res.
I tant. El pàrquing del Mercat, que, com diu la Teresa, va estar molt, molt, molt damunt la taula i allò sembla que ha quedat...
Ha quedat mort.
Perquè també, crec que també...
El temps en vagó ja estava sí, proposat, el regidor d'obres, i no sé si eren... que està l'Ajuntament de... la plaça de l'Ajuntament eren Llames, i tenia un plànus per fer pàrquing a la...
Bueno, se'n va parlar molt, jo recordo que els
mitjans... No, però vull dir que tenia plànus i estava dins el...
Aquells projectes que han
allà, segons van dir, es veu que s'ho quedava una empresa d'aquestes de pàrquings i demanava 15 anys o 20 anys... i l'Ajuntament d'aquell temps en vagó van dir que volien menys.
No temps en vagó, però en el temps que jo et parlo
era temps en vagó.
Parlaven la gestió de les zones blaves.
Però jo era temps en vagó. Això era l'altra vegada que volien fer, més cap aquí, un subterrani que també volien fer l'altre cantó de carretera per subterrani, no sé què. Però el primer subterrani que van dir que va ser quan la Guàrdia Civil ho havia deixat així, parlaven...
La Guàrdia Civil?
Sí, quan havia la Guàrdia Civil
allà. Ah, parles de fa molts però, anys,
ja, però llavors no en Bagó com va sortir...
Saps que no me n'en recordo?
En Bagó van fer uns planos que allà volien això, i van dir que havia sigut degut, que no es van posar d'acord.
Sí, sí. No, això té una raó, perquè en l'últim projecte, aquest que jo parlo ara, que es volia fer fa pocs anys, també es contemplava la possibilitat aquesta de passar a l'altre costat de la carretera, al carrer Sant Joan amunt, diguéssim, i allò fer-ho subterrani.
Això és més cap aquí. També va sortir, no sé qui ho va dir-ho, que es podia fer...
Sí, el que passa que es veu que per sota la carretera havien de fer el tema de la carretera...
La carretera no estava...
No.
Llavors va ser quan va venir la crisi i llavors
es va
falta
diner,
perquè tenien que fer també un edifici al mig del allà on hi ha les paradistes, i anava un edifici.
Sí, una porxada
sota,
no? Sí, una
porxada així, i llavors fer pàrquing subterrani i també anirien per la banda de dalt de la carretera. Però com va haver-hi...
És complicat, quedar... també, perquè sí, carreteres també, i a més en aquest tram, per exemple, a Calella, no?, que tenim el tros més estret de Nacional 2, de tota la Nacional 2 el tenim a Calella, que és en aquest tros entre el carrer Sant Josep i el carrer Sant Joan.
Però ara trauran les autopistes, no? Diuen, ara trauran, no?
2020, no?
Teniu el cotxe al municipi amb més semàfors per metre quadrat, diria, M'ha apuntat?
Per cert, la carretera Nacional 2, ja ho sabeu, ara és de la Generalitat.
Sí, senyor.
No ocupeu l'estat perquè...
No.
Escolta, em va molt bé que traieu el tema de l'aparcament, perquè aquesta setmana hem entrevistat a Josep Torres, que és el nou president de GESVIA, i, en fi, ens va deixar bastants titulars. No sé si heu sentit l'entrevista o llegit la notícia que hem fet de l'entrevista.
Un tros.
Sembla que no heu fet els deures.
No heu fet els deures. Bueno, va posar damunt de la taula el tema de les zones verdes. Sembla que hi haurà una prova pilot a tocar del Rirany dels Frares d'una bossa entre 100 i 200 aparcaments de zona verda. Mira.
Perdona, has dit Torres de GESVIA?
Sí, Josep Torres.
Josep Torres.
Torres. Per favor. Teniu la pell molt fina.
És que el president de la Generalitat torna. És que clar, aquí
hem
començat a suar, eh?
No, per veure, també ens va deixar un titular molt contundent.
També va parlar.
Va dir, el president Torra és un incendiari. Això ho va dir l'altre dia, Josep Torres.
I no és el meu president.
I ni el meu, per descomptat.
Va dir que era un incendiari.
I si vols, després et faré algun comentari.
Ara mateix. Jo també, eh? Doncs ara mateix, endavant, Miquel. I tant. Sí.
No,
què t'agrada? Incendiari? No. Fa incendiari a tu?
Ara sí.
Ara que
jo només faré un comentari.
No, volíem tocar la política, però ara resulta que tranquil, perquè ha vingut preparat.
Home, escolta, també hi vens tu.
No,
també hi vens tu amb les escopetes carregades.
No, jo no tinc tot res ara.
Mireu, jo crec que vaig llegir aquestes declaracions d'en Pepe Torres i jo crec que inclús es va quedar curt, Sí. Inclús es va quedar curt. Jo no sé si incendiari o no incendiari, però aquesta persona no està capacitada, en absolut no està capacitada, és un irresponsable per ser president de la Generalitat. I ho deixo aquí, només per dir, no, estàs en contra d'això? No, 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 no.
Mira,
jo crec que t'has quedat curt.
Fem
perquè
una cosa,
persona...
Recuperem el que deia, sobre Torra, i així posem en context a l'audiència.
Sentint-ho molt, el senyor Torra és un incendiari. El senyor Torra és una persona que ha demostrat la seva irresponsabilitat perquè ha calgut 3 dies de gresca, 3 dies de violència als carrers de Barcelona perquè surti a condemnar-lo i amb la boca petita. O sigui, realment, el senyor Torra encara no ha fet una condemna d'una cosa que no representa el moviment independentista. Jo em fa l'efecte que l'altre dia que va sortir més que res obligat per altres que no pas per motiu propi, perquè el senyor Torra és un activista, no és el president de la Generalitat. Jo diria que des d'aquesta setmana el senyor Torra no és el meu president.
Miquel, que estaves parlant tu.
No, 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 dic, jo pràcticament estic d'acord amb tot el que diu, no? Però una persona que el que fa és... dir-li als manifestants violents, diguéssim, vosaltres tireu endavant, què passa? El que hem vist aquests dies, que a més a més ara sembla ser que s'està creant una comissió per investigar els policies que han actuat...
Però quan quan ha dit en els violents tireu endavant?
Vosaltres estireu.
No, perdona. Va dir, apreteu.
Pues estan apretant.
Però aquí ho va dir. Perdona. Aquí ho va dir.
A tots els que anaven al Benfet.
Ah,
jo. Però no els
violents.
És a dir, li va dir els violents.
Espera, deixa que va, Miquel.
Després, una cosa. Quan es parla... Jo amb això ja no faré cap comentari més. Però quan es parla de proporcionalitat, la policia ha de tenir una resposta proporcional. Veiem, que és una resposta proporcional per vosaltres, val? Quan tens gent endavant, violents, 100%, i jo diria que més que violents, però deixem-ho aquí, violents, que t'estan tirant còctels molotov, no em digueu que no, àcid, pedres, i llambordes, o no sé com es diu...
Serres mecàniques...
Sí. Boles, peces de metall.
Jo ho dic perquè han dit serres mecàniques, han dit neveres.
Serres mecàniques, sí.
I això és culpa...
Perdoneu, davant de...
I això és culpa d'en Quim Torra?
No, ara estic parlant de que, a més, s'està creant una comissió per investigar quina va ser la resposta de la policia.
Al meu entendre,
tot el suport a la policia, i crec que no se'ls va deixar utilitzar una sèrie de...
Pilotes de goma, per
exemple. No. Pilotes de goma, sí.
Haurien d'haver utilitzat pistoles de foc.
Quatre persones sense ull.
I no parlo...
Haurien d'haver utilitzat metralletes. I matar-los.
Espera.
Què és el següent? El següent és això, eh?
No, això ho dius tu.
No, el següent és això. Després de les pilotes de goma, que estan no recomanades, no estan prohibides, perquè això hi ha tot un d'allò, estan no recomanades als Mossos per al Parlament de Catalunya, la Policia Nacional les utilitza, el següent és una arma. Què fem?
Escolta'm, què fem?
Una arma de foc.
Tirar un coet amb un d'allò.
La
pregunta és la meva. Quina ha de ser la resposta proporcional, segons vosaltres, que heu vist, i no em digueu que no, l'actuació d'aquests grups de violents i descerebrats, perquè són uns animals que no tenen nom.
Perdona, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional van tenir...
Estic parlant dels violents, no de la gent pacífica que estava allà.
I la gent pacífica està a la presó, aquí del mal. La presó. La gent pacífica 300. Està a la presó. Amb aquests violents és el que els han de fer el que sigui. Però amb els no violents no, eh? No anar a casa seva, com se n'anaven i agafar-los.
Jo estic parlant d'aquesta gent.
Dels
violents.
Què se li ha fet a aquesta gent?
Sí.
Perquè en aquesta gent hi han hagut càrregues, però càrregues. Hi han hagut fets molt qüestionables, molt qüestionables per part de les forces.
A veure, Teresa Márquez.
Em dóna la sensació que... Aquests dies he tingut l'oportunitat que estem treballant amb un dossier i he tingut l'oportunitat de parlar amb diferent gent molt diferent i gent psicòlegs, sociòlegs, politòlegs, i tots diuen el mateix. És a dir, mentre ens embranquem en veure només allò que volem veure, tant d'una banda com de l'altra, no arribarem enlloc. Ara, que algú em negui que hi ha hagut desproporció en atacs policials és que o no ha vist o no ha volgut veure.
Desproporció per part de la policia?
Desproporció. Opa, tu has vist els vídeos?
Home, Miquel, el que no es pot tenir tot el dia a la primera posada, home.
Miquel, que feia... t'estem reconeixent que hi ha hagut desproporcionat de la independència d'aquests que són violents.
D'aquests
sí, hi ha hagut.
I no em diguis,
nosaltres ho reconeixem. Tu no reconeixes que la policia s'ha passat amb segons qui durant les manifestacions? Si no ho reconeixem, no podem parlar.
Si no podien ni disparar.
Que no podien, que es van disparar entre ells.
Que no podien disparar. Que s'han saltat 4-8.
A veure, un moment.
Una manifestació té que ser pacífica, sí. Val? I autoritzada. Pacífica i autoritzada. Tot el que no sigui això, el dret que tenen
mare
a manifestar-se de la forma, un moment, que els doni la gana, això no pot ser. Jo m'he trobat anar a Barcelona una hora a l'autopista, perquè quatre, el que sigui, havien tallat l'autopista. Val?
I estan en el seu dret, i estan en el seu dret de manifestar-se.
Perdona un moment.
Estan en el seu dret de manifestar-se. El problema és que tu et pugui molestar.
Autoritzat.
Si a tu et molesta, és el teu problema.
Les manifestacions no s'han d'autoritzar.
Acabo.
Les manifestacions es comuniquen.
Correcte. A mi, i a milions de persones més a Catalunya es molesta, perquè el dret que té aquella persona que fa una manifestació, si és pacífica i autoritzada, val? No pot estar mai en contra.
Comunicada.
No pot estar mai en contra dels drets que tens tu a anar a treballar, a anar a l'hospital, a portar els nens al col·le, a viatjar, a anar... Què?
Si
aquells
fa...
que no tenen cap permís per fer aquella
reunió... No necessiten permís.
Que no?
No. Han de comunicar amb una manifestació. En sèrio? Ha d'estar a l'Ajuntament i ho saps, això?
S'ha de comunicar. S'ha de comunicar.
Es comunica castellarà aquella carretera.
Ara, ja està.
I ho comunicaven? No els manifestants.
Evidentment.
I tant. No es torneu a agafar els manifestants, que amb aquests no m'hi poso ara.
Ja, però és que els que et van tallar la carretera segurament no es van posar hòsties amb tu.
Faltaria més.
Bueno,
Clar,
però llavors què són?
Són
manifestants o són violents?
Són gent que a tu particularment et toquen
els pebrots.
Els violents...
Perquè tu només estàs per la teva causa.
No.
Per tant,
la meva causa
cadascú
no.
Amb la seva causa.
Cadascú està amb la seva de causa.
No. Vosaltres intenteu barrejar-ho tot. No.
Sou vosaltres que
intento posar pau.
Nosaltres separem. Us estic parlant.
Nosaltres separem. Nosaltres separem els manifestants violents.
I jo també.
I la policia violenta. La policia, tots han sigut bons.
I vosaltres compareu, de veritat, sigueu una mica.
Va, aquest calma. Que li van tirar la pilota a l'ull, la pilota a l'ull.
El que s'està morint?
No.
A l'hospital?
Aquest policia es va disparar entre ells, eh? Es va disparar entre ells.
Hi ha una noia que tenia un traumatisme.
Escolteu-me, per favor, no parleu tots alhora.
Un moment.
No hi ha cap. En qüestió de ferits no hi ha més important un que l'altre.
De veritat. Esteu comparant les salvatjades que han fet tota aquesta gent de cremada, no sé què, de no sé... Esteu comparant això amb l'actuació de la policia, que potser algun policia...
Home,
això...
Ara tirem una mica, però
vosaltres esteu comparant això?
Sí.
Vinga.
Amb aquests alguns.
Tiraven a matar. Aquella gent tirava a matar.
Escolteu-me una cosa, hauré de fer com a Telecinco,
una pedra, escolta'm, una pedra d'aquelles al cap.
Que parlen tots alhora.
Si portes cascos et mata menys que si no portes.
Ja s'ha comprovat.
Una pilota de goma, 4
ulls. 300 policies ferits.
2.000 manifestants ferits.
La violència...
2.000 ja són?
Home, si vas pujant tu, pujarem nosaltres.
Escolta-me, la violència no proporcionada és injustificable. La violència no... La violència desproporcionada no pot ser, perdona Miquel, un segon, no pot ser que diguem que hi han ferits a primera i ferits a segona.
Exacte.
No podem dir que hi han policies ferits i negar que hi hagin persones ferides.
Un segon,
que hi han persones ferides i persones ferides que justament no estaven fent cap acte violent més enllà d'una manifestació.
Quina
no pot ser que una persona baixi a parar les flames d'uns contenidors i la policia vagi i el linxi. No pot ser.
Quina és la resposta que et proporciona, segons vosaltres, contesteu-me, sisplau, que té que donar la policia davant d'aquells violents
proporcional a la violència.
Estan tirant... No, digueu.
La resposta ha de ser proporcional a la violència.
A la violència, sí.
Ostres, què dius ara?
Sí. No, no, si és que tu sí. T'has dit des del minut zero. Violència.
Però els que no tiren...
Còctels molotov?
Sí.
Vinga,
sí.
Home, per tant, eh?
Perdona. Home, tirant, bol, tirant pilota de goma?
Bueno, escolteu una
cosa. La comparació
cosa.
És tirar una pilota de goma.
Jo volia parlar de les zones verdes.
La següent és un arma, eh? La següent és un arma de foc.
Però què estàs dient?
Una pilota de goma pot arribar a matar. No sé si ho sabem, això.
Proporcionada.
De moment ja ha buidat quatre ulls més el de l'estat.
Escolteu una cosa, jo volia fer referència a l'entrevista de Josep Torres i també a les zones verdes.
Sí. Jo voldria dir, perdona, no
però
sé
ja
si
per
tinc
acabar.
30 segons
sí, digues,
d'això d'incendiari i que tal. Jo penso que més enllà que amb Quim Torra no és una persona, un polític professional, sinó que ens hem trobat amb una persona que ha estat un activista de base i m'agradaria dir que l'Iceta, que va fer una entrevista justament el mateix dia que en Josep Torres, Torres menyspreava una mica els ferits, no? Perquè deia, si hi ha 280 policies ferits, home, fins a arribar a 600 policies, sí, fins a arribar a 600 ferits civils, tampoc és tant, no? Menysprear i fer ferits de primera i ferits de segona em sembla una cosa barbària.
De fet, el president Sánchez ja va deixar clar que eren ferits de primera i ferits de segona.
Van a veure amb uns, els altres no els van a veure. O sigui, ell vol que estiguem pels que no són independents, que hem de tractar amb el català no independents, però ell va anar a tractar els que estaven ferits que no eren independents.
Sánchez,
els independents no hi van anar-hi.
Jo amb en Sánchez, escolta'm...
Sí. No, és igual, és igual. És igual, és igual, és el que et mana.
No
i abans
hi havia
en Rajoy, que era igual o pitjor,
cosa,
i sempre hem anat igual. I en Rajoy i en d'allò, i en Sánchez, no són presidents meus, tampoc. I els haig d'aguantar.
Parlant de presidents, no presidents. Només una cosa, corre des de fa molt poc temps un vídeo per les xarxes socials, que si algú posa Torres segur, i hi ha un munt de vegades que en Torra ha condemnat la violència. Ara, que algú no vulgui escoltar, diuen que no hi ha més sort que els que no vol escoltar, però en Torra ha condemnat tota la violència, la condemnada, una vegada, una altra vegada,
és que no volen diàleg,
i
vingui d'on te vingui. I vingui d'on te vingui.
Es vol que es condemni d'una manera determinada, que és humiliant, i aquest senyor... Sigui com sigui, no vol accedir.
No volen diàleg, el que volen és temps perquè venen eleccions.
Bueno,
això
el, que
és el,
que el que està clar és que són postures diferents.
Ara et dono la raó.
A veure.
Però tots dos. Tots dos.
No, perdona.
Sí, perdona. Perdona.
És que hi ha quatre trucades perdudes, del senyor Torra. Jo
escolta'm,
no m'agafa el telèfon quatre vegades i què vols que et digui,
per,
eh?
Per parlar de què?
És igual, per parlar.
No.
És que el vostre problema és aquest, que només voleu escoltar el vostre.
No,
em vinc a referir
però
a la banda
constitucionalista. Però ha de parlar de tot, de dependència i del que passa a Catalunya. De tot, però
amb una crisi com la que hi ha, em sembla al·lucinant que puguis defensar no agafar el telèfon. Perquè el teu president justament està dient que el que hauria de fer és agafar el telèfon i dir-li, senyor, al carrer, doncs que li agafi i que li digui.
A mi no m'expliquis el que fa en Sánchez o
no
fa
en
Sánchez.
No, jo dic el Casado, jo dic el teu president, que és en Casado.
En Casado no governa ara.
Però les d'allò ja estan siguent favorables, eh?
Pues
les darreres eleccions, a les darreres enquestes.
Però que no, escolta'm.
Ens falta diàleg a tot. Però no diàleg de dialoguem, no. Diàleg sincer. És a dir, seieu en una taula i fins que no arribeu a un acord,
diàleg de paper, boli i cadira, no de boca.
Em sembla recordar que el que ha dit en Sánchez, i a mi tant més el que digui ell, no? Però no, tant no, perquè és el president d'Espanya. Però del govern.
I aquest
govern.
Sí que és el teu.
No del meu.
Però
el que ha dit,
em sembla recordar que, el que sortia als mitjans de comunicació, no ho sé, que primer aturar parar la violència, val?
Ja s'ha aturat la violència. Sí. Ja s'ha aturat.
Bueno, espera't.
Ja fa dos dies.
Quatre dies, tres nits sense violència.
Quatre
dies, tres nits sense violència.
Des que ja es va dir que no es carregués els policies.
I aquells que estaven tirant... ahir em sembla que era contra els Mossos d'Esquadra. Uns que vivien allà...
Eren globus.
Tirant globus.
Sí, la canalla també em tira globus amb aigua.
Normal.
A mi la canalla em tira globus amb aigua.
Saps per què no va passar res, Miquel? Saps per què no va passar res? Perquè no van carregar.
N'hi ha molt de cremats, molt de cremats.
No, saps per què no va passar res? No, perquè no hi van haver-hi càrregues.
És que no,
perquè justament la policia el que ha de fer és el control.
Perquè
i justament la policia s'encarrega de l'ordre públic. I l'ordre públic passa per això, per detectar a temps que si tu fas una càrrega desproporcionada, la gent es revolta.
Per això, Miquel, detectem els Mossos d'Esquadra, que no hi ha violència.
No justificaria mai la violència, mai.
La mai. Gent, home, però, aquest escolta, últim moment.
Tu has de condemnar
perquè molta policia ha anat a casa seva
a posar. Escolteu-me una cosa.
I els vidals de Cádiz i tots que arribaven no? contents.
Això no se'ns en va de les mans,
tanqueu,
eh?
Tanqueu, que si no la violència arribarà en aquest
de les mans.
No ho fas. O sigui, no condemnes aquesta violència
sempre.
Dels, no, tranquil, dels que estaven llançant.
Sònia, gravem un moment. Condemno tota la violència. Ho posem tantes vegades com faci falta. Jo, personalment, condemno tota la violència. El que no deixo de fer és condemnar absolutament tota la violència. La que es fa des d'un bàndol i la que es fa des d'un altre.
Clar. Escolta'm, la violència tota, però
en el moment en què deixa de ser desproporcionada,
no.
En el moment en què la violència deixa de ser desproporcionada per una de les dues bandes, és violència.
Desproporcionada, però que no heu vist les imatges? Que no heu vist les imatges?
El que no les has vist ets tu.
Jo les he vist totes, eh?
És que no només es pot veure, no només es pot veure televisió espanyola.
Escolteu-me una cosa.
S'ha de veure TV3 també.
És que hem d'acabar.
S'ha de veure 8TV, s'ha de veure Telecinco. Perdona, eh?
Hem d'acabar.
Només
deixeu-me dir una cosa, que aquest programa i aquesta tertúlia, i tot, des de les 10 fins a les 12, el podeu tornar a escoltar després. Vull dir que està tot gravat. Si voleu tornar a escoltar la tertúlia, ho teniu tot aquí.
I ho poseu al Facebook.
Hi ha gent, que és veritat que ens escolta, eh? Home, que l'altre dia m'ho van dir.
Perdona,
que
és que ho has dubtat alguna vegada?
No, però...
Jaume Torrent, Teresa Márquez, Miquel Campoy i Josep Grimà. Escolta'm, són postures diferents, però està molt bé poder-les posar totes damunt la taula.
Tant de bo tot es pogués parlar així.
Jo crec, només un apunt, que abans de venir aquí, tots, bueno, tots o...
Sí.
Ens hauríem de prendre una tila o prendre tal.
Això és veritat.
No, home, no.
I perdoneu també una cosa, jo dic aquí, si surt en públic, que surti, no?
Sí, que surt, sí.
Jo crec també que, i us emprenyareu, però... que a la millor per part dels entrevistadors, entrevistadores en aquest cas, doncs, home, potser una miqueta de moderació també, no? Perquè
no, ella és la moderada, jo no crec com tu, eh?
Però vols dir que no modero prou bé?
No, fora.
Distribuir els temps ho fas fantàstic i el programa el portes fantàstic. Però jo vull dir que, home, jo capto aquesta...
Sí?
Aquest allò. I si a més dels entrevistats, doncs
t'has de buscar algú altre, clar, perquè faci l'equilibri.
Saps què passa, Miquel? Escolta'm una cosa. Jo vull dir-ho, ho hem explicat moltes vegades, però sí, ens costa molt portar... Hem demanat moltes vegades, en el cas, quan hi havia, en aquest cas, el Dimitri, o com hi havia el
Dimitri està a l'Aràbia Saudita, sí.
Perquè ens portessin tertulians, en aquest cas, de part de les... Perquè el millor d'aquesta tertúlia i el que ens agradaria és poder tenir cada dia gent de totes les idees, però és que no ens en porten.
Però, escolta, això no vol dir...
Què més voldríem?
De que vosaltres...
Però jo que no...
Perquè ara considero que aquí hi ha una, dues, tres, quatre postures diferents i clar, estàs... Com a mínim els moderadors, no. Home, tingueu una mica
jo sé el que vol dir perquè
moment.
Però entenem que
Grima.
La Teresa no és moderadora.
Grima, deixa'm, perquè això és una cosa.
Bueno, jo pensava que
no.
Jo també ho era.
No, escolta'm, la Teresa
per
és una tertuliana.
Jo sé el que vol dir perquè ella ha donat una opinió.
No. La Teresa ve aquí com a tertuliana.
Correcte.
En aquest cas, cap de taula no paga.
La que modera sóc jo i intento fer-ho de la millor manera possible, Miquel.
Sembla que som nosaltres que ens anem de...
Som nosaltres,
Miquel, i també t'has inculpat igual que m'inculpo jo.
No.
Sí, som nosaltres que ens hauríem de moderar
moment.
Una mica.
Sí, ja ho he dit.
Com a moderadora...
Esteu parlant seriosament de que s'ha desfermat alguna cosa en aquesta taula?
Com a moderadora...
Jo surto ben tranquil·la.
Jo dic que la percepció que jo tinc és aquesta. Si estic equivocat, perdoneu.
Escolteu-me, com a moderadora he d'acabar la tertúlia, però no per tallar la veu a ningú, sinó perquè és que se'ns acaba el temps.
No ho he dit mai, això.
Dimecres que ve hi tornem. Gràcies.
Gràcies.
Adéu.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
A Sant Pol de Mar hi ha dos restaurants amb el mateix nom, però en entorns diferents. Restaurants Banys Lluís, l'un a la platja i l'altre a la Riera. Restaurant Banys Lluís, a la Riera de Sant Pol de Mar.
Esmorzars, servei a la carta, menú diari i paella tots els dies. Al migdia, menú diari de dilluns a divendres per 15 euros, excepte festius. I cap de setmana i festius, menú migdia i nit per 35 euros.
I entre les seves especialitats destaquem els escamarlamets i gambetes de la Llotja d'Arenys, tàrtar de tonyina, paella de llamàntol,
els vins i caves i les postres casolanes. Restaurant Banys Lluís, a la Riera, carretera de Sant Cebrià 3, Sant Pol de Mar.
Àmplia zona d'aparcament gratuït, obert cada dia des de les 8 del matí.
Informació i reserves al 93 760 32 92.
Tres minuts camí de les 12, anem ràpidament amb la Dolors Lleuri. Dolors, amb una notícia d'última hora.
Doncs mira, sí, un apunyalament aquest matí aquí a la ciutat de Calella. Tenim poca informació pel moment. Hauria passat aproximadament a les 10 del matí un apunyalament en ple carrer Bruguera. Sabem que Mossos d'Esquadra i policia local estan treballant per a resultes d'aquest succés. Sabem que hi ha una persona ferida que ha estat traslladada a l'hospital i fins aquí. Fins aquí és el que ara mateix podem confirmar. Sabem que per les xarxes estan circulant ja algunes imatges en les que es pot veure els efectes d'aquest apunyalament, però de forma confirmada no podem traslladar cap altre tipus d'informació. Ja estem treballant i en la mesura que anem disposant d'aquesta informació l'anirem traslladant aquí a la ràdio. A més d'estar intentant recopilar totes les incidències que s'han produït arran d'aquest intens i fort temporal que ha passat per Calella aquesta passada matinada, amb tots els treballadors de les brigades i també bombers i policia local intentant restablir la normalitat del dia a dia, que encara trigaran unes quantes hores, Sònia, i moltes altres coses, com per exemple un comunicat conjunt que han fet Esquerra Republicana, Calella en Comú i la CUP, que diuen que proposaran una consulta popular per saber si la ciutadania vol el projecte de l'Aldi o no.
Ah, mira. Molt bé, Dolors, a partir de la una.
Gràcies.
La Dolors Lleuri, a partir de la una, acabem la ciutat d'avui amb música d'Als Chicago. Aquesta cançó que tal dia com avui era número 1. Corria el 22 d'octubre del 76. Demà tornem a partir de les 10. If you leave...